Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui dimarts, 22 d'octubre. Van passant els dies, nosaltres aquí, com sempre, a peu d'antena per acompanyar-vos al llarg de les properes dues hores. El proper dilluns, dia 28, comença la campanya de vacunació de la grip. D'aquí a uns moments en parlem amb Oriol Gallar, que és infermer del CAP de Calella. Com cada any també per aquestes dates, la Romeria Montserrat de Calella ultima els detalls de la seva estada a la Muntanya Santa. Avui ens ho venen a explicar la Pilar Navarro i la Dolors Vives en aquesta entrevista que també podeu seguir en directe a través de les xarxes. I com cada dia farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat avui amb el Quim Rei, amb el Jordi Martí, amb el Toni Alabau, amb el Francesc Membrives i amb el Pere Puig. I avui acabarem la ciutat amb música de Coque Malla, el líder de Los Ronaldos, que avui celebra el seu aniversari. És nascut, tal dia com avui, de l'any 1970. És el menú que tenim per avui a la ciutat, 10 i 5 minuts, però primer de tot, pendents, molt pendents avui del temps. Quim Serra, endavant amb aquesta crònica, bon dia.
Hola, molt bon dia. Ahir a la tarda ja vam començar a tenir algunes precipitacions aquí al Maresme que van deixar fins a 14 litres per metre quadrat en el cas del Maresme Nord a Palafolls. En canvi, a la resta, les precipitacions van ser molt menys importants. Al llarg d'aquesta nit hem tingut una treva, però aquesta matinada la pluja ha tornat a reprendre aquí al Maresme. Unes precipitacions que al llarg del dia d'avui aniran caient, estones amb intensitat forta i que poden ser ja abundants durant la recta final de la jornada o fins i tot molt abundants, és a dir, superar els 40 litres per metre quadrat. Però atenció, perquè la part més activa de la pertorbació l'esperem durant la propera matinada, més o menys entre la mitjanit i les 3-4 de la matinada. Esperem que les precipitacions puguin ser extremadament abundants. Es podrien fins i tot superar els 100 litres per metre quadrat en alguns indrets de la comarca. Per tant, molta precaució, sobretot aquesta propera nit i matinada, perquè és quan esperem que passi, com dèiem, el gruix de la pertorbació, la part més activa. De cara a demà, esperem bàsicament que les clarianes vagin guanyant protagonisme, s'anirà allunyant aquesta línia de tempestes que ens creuarà durant la matinada i, per tant, s'obriran algunes clarianes. Malgrat això, la nuvolositat continuarà abundant i en qualsevol moment del dia es pot tornar a escapar algun ruixat. Per tant, el temps millorarà, però serà una millora parcial, amb unes temperatures que esperem que avui siguin un pèl més baixes, fins i tot respecte a les d'ahir, mentre que de cara a demà, les mínimes, més o menys com avui, les màximes podrien començar a pujar una miqueta a mesura que tinguem més ullades de sol de cara al migdia. Pel que fa als vents, avui doncs vent de component nord-est, que serà moderat amb alguna ràfaga forta aquest mig matí, migdia, la situació marítima que s'anirà alterant, forta maror durant bona part del dia, augmentant a maregassa de cara a la recta final de la jornada, i demà precisament tindrem maregassa, onades que podrien superar fins i tot els 3 metres d'alçada, especialment durant la primera meitat del dia. De cara a la tarda, de mica en mica anirà millorant l'estat de la mar, però encara estarà molt, molt alterada, amb un vent que demà bufarà més variable, fins i tot girarà cap a sud-oest, de cara a mig matí, migdia, molt estirar, un cop hagin passat, com dèiem, aquestes tempestes que esperem de cara a la matinada. Demà passat dijous, el temps no acabarà de fer net del tot, encara quedaran alguns núvols, però d'entrada ja sense pluges. La situació marítima anirà millorant el seu estat, tot i que encara hi haurà una forta maror marcada a tota la costa maresmenca, i les temperatures que es mantindran sense canvis importants.
Molt bé, gràcies, Quim Serra, doncs pendents de la meteo. I en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies Catalunya, concretament els de la línia R3, la línia de Vic, que ja s'ha restablert la circulació de trens a les franqueses del Vallès i la Garriga, que estava interrompuda des de primera hora del matí per caiguda intencionada d'un arbre. La circulació de trens registra encara però demores en tots dos sentits de la marxa. La resta de Rodalies Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat. I aquesta hora a la Punt Comarcal amb la Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia, Sònia.
De què ens parles avui?
Doncs mira, avui parlem un altre cop de mobilitzacions, segueixen les mobilitzacions, i per això avui ens fem ressò de la retenció del mataroní Arnau Calà Canal per part de la Policia Nacional. Aquest va ser un dels incidents destacats de la concentració a Barcelona durant el divendres de vaga. El jove de 19 anys es dirigia amb els amics a la concentració, que es va convocar a Jardinets de Gràcia, lloc on havien de confluir les 6 marxes per la llibertat. El jove ha explicat en una entrevista al Fax de TV3 que a mig camí van haver d'entrar en un bar per protegir-se en veure una allau de gent corrent a la zona de Via Laietana. Va ser 20 minuts més tard quan la Policia Nacional va exigir-los que sortissin d'un en un. El primer en fer-ho va ser Canal, com mostra en el vídeo gravat per un ciutadà, quan un grup d'agents el van rodejar, li van donar cops de porra i li van arrencar l'estelada del coll. Aquestes són les declaracions de Canal al Fax de TV3.
I van dir, aneu sortint d'un en un, vaig sortir el primer i va passar això que s'ha vist. En una manifestació, i almenys, bueno, jo era pacífic, no tenia res de, per tirar ni res, vull dir, a més anàvem de pas. Llavors no estàvem fent res dolent i van pillar els tres primers que vam veure. O sigui, vam estar 2 hores, 1 hora, 3 quarts, tancats. Jo i un amic meu, que també hi era, estava amb mi, detinguts sense saber per què. I van marxar i els sortir tampoc sabien per què ens van deixar sortir.
Déu-n'hi-do. Sí, doncs a partir d'aquí, com ha explicat Canal, la Policia Nacional va retenir durant 2 hores a les dependències del cos, on, segons Canal, va ser insultat i humiliat. Després, però, va poder abandonar la comissaria sense cap càrrec. També sorprèn, no? 2 hores retingut, després sense cap càrrec. Ara Canal ha informat que té el número d'identificació d'un dels agents de la Policia Nacional que el va agredir, i aquell mateix dia va anar a l'hospital on va obtenir un certificat mèdic. També ho ha denunciat els fets a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Mataró.
Doncs per com acabar.
I més qüestions, perquè enmig d'aquesta convulsió política, PIMEC fa una crida a restablir l'estabilitat política, econòmica i social a Catalunya el més aviat possible. La patronal de la petita i mitjana empresa remarca que està en contra de la sentència del procés condemnatari dictada pel Tribunal Suprem, però ara bé creuen que es tracta d'un problema polític i que s'ha de tornar quan abans millor a l'estabilitat. Tal com ha remarcat el president de PIMEC Comerç, Carles Genonès, en el programa El Mirador de Mataró Audiovisual, els comerços i la indústria ja estan patint les conseqüències d'aquesta incertesa i les pèrdues aniran a més. Gironès també fa una crida al diàleg i critica els partits polítics per no saber negociar. En el comunicat conjunt que han fet públic juntament amb el Foment de Treball, Comissions Obreres i UGT consideren que recuperar la normalitat institucional és bàsic per trobar solucions al conflicte polític que fa anys que ve.
De fet, ahir els comerciants de les zones de conflicte a Barcelona parlaven de un 30% menys.
Un 30% menys, que recordem que la setmana passada, bueno, i encara aquesta, gran part de les mobilitzacions s'estan concentrant a Barcelona, al centre de Barcelona, on el comerç és molt potent, i això implica que moltes botigues, perquè es fan avisos de Guàrdia Urbana de tanqueu a les 6 quan hi hagi la concentració, en vista com han acabat les darreres nits, doncs ja alerten els comerciants que tanquin a les 6 de la tarda, i òbviament són 3 hores al dia que perden.
Què més, no?
I portem un altre punt comarcal totalment diferent, perquè l'Ajuntament de Palafolls està treballant en el control de colònies altegats al municipi. En el darrer ple de la població, el govern palafollenc va confirmar que el municipi viu una situació molt complexa amb la presència de gats, fet que es va atribuir a una manca de coordinada en aquest àmbit durant els darrers anys. Ara, des del govern palafollenc, s'estan duent a terme diferents accions per controlar aquesta presència de gats. No us espanteu, són accions que, d'una banda, per exemple, s'ha creat un protocol de gestió i control de les colònies. A partir de la captura, els esterilitzen i després, doncs, els retornen. Per tant, aquests gats ja no podran criar més. I, d'altra banda, doncs, també s'està treballant per identificar colònies existents actualment al municipi, no? Veure d'on venen aquests gats i trobar el focus. Per tirar endavant aquestes accions, s'ha configurat un pla de treball i s'han mantingut reunions amb la protectora de Palafolls i també l'assessorament del Consell Comarcal del Maresme i tècnics de salut pública de la Diputació de Barcelona.
Clar, aquí està la clau, no? Doncs fer que no tinguin gatets.
Controlar
les colònies, exacte. Molt bé, Naomi, doncs que tinguis un bon dia. Guarda't del vent, de la pluja i del fred.
Doncs sí, moltíssimes gràcies.
Fins demà. Si avui entreu al nostre espai web a radiocalella.cat, com a destacades aquestes pluges que s'intensificaran aquesta pròxima matinada, com deia el nostre meteoròleg, amb xàfecs molt abundants. també nou atac vandàlic a la seu d'Esquerra a Calella. I també podeu llegir la notícia de l'entrevista que fèiem ahir a Josep Torres, el portaveu del PSC a Calella i president de GESVIA. Deia ahir Torres, el president Torra és un incendiari. Són alguns dels titulars que podeu llegir al nostre espai web. A la resta de diaris del país, El Punt avui destaca el principal enemic és que s'instal·li entre nosaltres una moral de derrota, diu. Se'ns condemna per les nostres idees, per fer-ne un escarment i llançar un avís als polítics i a la societat civil. És una entrevista a Quim Forn, exconseller d'Interior, condemnat a 10 anys i 6 mesos de presó. I Sánchez, que alerta que el conflicte va per llarg. Altres informacions que destaca el diari El Periódico a la seva portada, diu: Sánchez assumeix que la crisi catalana serà llarga, visita els agents ferits a Barcelona, evita veure Torra i parla amb Ada Colau. Aquest diari també diu: dones maltractades a la llista d'espera d'acollida i el fèretre de Franco, que sortirà dijous del Valle de los Caídos a Coll de la Família. Ens fixem en la portada del diari La Vanguardia, que diu que els empresaris es mobilitzen per reclamar una sortida de la crisi. Sánchez, que evita Torra a la ciutat de Barcelona, detingut per llançar coets a l'helicòpter dels Mossos, i l'advocat de Puigdemont, imputat per blanqueig de narcotràfic. I repassem aquesta hora també la portada del diari El País, que diu que Sánchez recolza a la policia a Barcelona i alerta d'una crisi llarga catalana, i una nova tècnica per modificar l'ADN obre la porta a curar malalties. I acabem aquest repàs amb la portada del Mundo, que diu que el procés no va ser una enganyifa. Felip V no hauria parlat. És una entrevista amb Jordi Sánchez, expresident de l'ANC i condemnat per l'1. I a la portada també, la fotografia de Pedro Sánchez ahir a la ciutat de Barcelona. Doncs així està el pati el dia d'avui. Fem una pausa, 10 i 11 minuts, i d'aquí a uns moments us expliquem que aquest proper dilluns, dia 28 d'octubre, comença la campanya de vacunació de la grip. D'aquí uns moments en parlem amb Oriol Gallar, que és infermer del CAP de Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats, com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Comparteix els continguts de facebook.com/radiocalella.
radiocalella.cat.
Com cada any per aquestes dates, Comença la campanya de vacunació de la grip. L'Agència de Salut Pública de Catalunya impulsa cada any una campanya de vacunació antigripal estacional. Avui en parlem a la ciutat i ho fem amb l'infermer del CAP, Oriol Gallar. Què tal, Oriol? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Se sap com serà la grip d'aquest any?
Mai se sap com és la grip d'aquest any. Sí, perquè cada any el virus de la grip va canviant i per això vacunem cada any del virus de la grip.
Per tant, si serà més virulenta o menys, ara per ara no en tenim cap dada. No?
Ara no tenim cap dada, però el que hem de dir, podem informar que el més efectiu per combatre la vacunança de la grip. A part de poder evitar la malaltia, també per les possibles complicacions que es poguessin donar degut al virus de la grip.
Uh-huh. El període ideal per vacunar-se és ara, entre els mesos d'octubre i de novembre, tot i que la vacunació també es pot realitzar fora d'aquest període, no? I en el seu efecte durant tot l'any.
Sí, a veure, però perquè es posa ara perquè el cos més o menys triga entre 2 setmanes, 1 mes, per fer les defenses del virus. Uh-huh. Per això es comença la campanya de la vacuna. Comença el dilluns 28 a nivell de tot Catalunya. Dic que és gratuïta i que tothom vagi al seu CAP, que agafi hora i que li posaran. I dura aquesta època perquè els mesos de desembre i gener es considera quan realment el virus de la grip ja està al nostre entorn.
Tothom qui es vacuna està lliure de contagi?
Un mica que et comentava ara al principi. Tothom que es vacuna s'allarà el contagi? Sí i no, què vull dir? Que com que encara no sabem com serà la vacuna, no podem assegurar-ho, però sí que és veritat que el fet de posar-la et protegeix molt més que el fet de no posar-la. Sí. I a part d'això també evita complicacions a la població que considerem nosaltres de risc.
Qui s'ha de vacunar?
Mira, s'ha de vacunar.
Ja sé que aquesta pregunta la fem cada any, però està bé que ho recordem, eh?
És per això estem aquí, no? També, per nosaltres com a professionals, donar la informació que fa falta. Nosaltres encantats de repetir-ho cada any, només faltaria. Mira, s'han de vacunar totes les persones majors de 60 anys, totes. Les noies, o bueno, les dones embarassades. Les persones amb malalties cròniques que la grip pot complicar, com seria, per exemple, la diabetis, la hipertensió, malalties pulmonars, etc. Persones, per exemple, de centres per a la gent gran o altres institucions que nosaltres considerem tancades. Persones amb obesitat mòrbida. Per exemple, persones cuidadores que cuiden a altres i també els professionals sanitaris. Aquest, bàsicament, seria la població de risc.
Els professionals sanitaris, que tinc entès que no us vacuneu massa.
Costa, però no? Bueno... Cada vegada més. Sí que és veritat que cada vegada el tant percent és més elevat. No et puc dir xifres, però sí que és veritat, el que dius és correcte, però sí que és veritat que cada vegada també estem més conscienciats que ens l'hem de posar.
Ho dic perquè alguna vegada ho hem comentat aquí a la ràdio. Les embarassades que no es vacunen, quin risc poden córrer?
Bueno, més que el risc, mirem els beneficis, diguéssim, no? Per girar una miqueta el que em comentaves. Primer, que la vacuna es pot posar en tots els mesos de l'embaràs. No hi ha un trimestre en concret que es posi. Si agafa la noia embarassada amb l'època de la campanya antigripal, se l'hauria de posar. Per què? Perquè sobretot evita complicacions i redueix riscos, protegeix el nadó i sobretot també protegeix la mare.
Però no afecta en res al bebè, no?
No. Uh-huh. Perquè al contrari, nosaltres diem això, que s'ha de vacunar per això, perquè en el bebè, per exemple, transmet anticossos, que són, diguéssim, defenses, en els seus primers mesos de vida, a través de la placenta i amb l'alletament, i que els nadons els pot vacunar contra la grip fins als 6 mesos. Així representa que ja li estaríem posant la vacuna de la grip. Uh-huh.
Dilluns que ve comença la campanya de vacunació, el dia 28. Qui es vulgui vacunar, què ha de fer?
Qui vulgui vacunar ha de trucar al CAP, d'acord? I demanar hora per posar-se la vacuna de la grip. Ara, si aquella persona ja té hora amb l'infermer o l'infermera que li correspon per altres coses, ja aprofitarem per posar-la. És a dir, no cal agafar 2 visites. Si té en aquesta època, ja a partir de dilluns, té visita algun dia, doncs li posarem. Que no té hora, doncs que truqui al CAP o que es passi per aquí al CAP i agafi cita per posar-se la vacuna de la grip. I li donaran un dia i una hora i ja està.
Quan et vacunes de la grip, hi ha algun efecte secundari, Oriol, aquells primers dies?
Mira, l'efecte secundari principal és com qualsevol altra vacuna. Com que ens punxen generalment al braç, doncs la punxadeta que puguis notar, que cada vegada les agulles són més fines i gairebé no fan mal, i aquella sensació una miqueta de doloret, una mica inflamat, que pugui donar qualsevol altra vacuna. I en rares ocasions pot fer un efecte gairebé com al baixar una miqueta les defenses, doncs pots notar com si és una mica constipat, un pèl engripat, però bàsicament això.
Hi ha persones que es pregunten si vacunar-se de la grip també vol dir estar lliure de constipats.
No, perquè de diferenciar una grip i un constipat.
Clar, sí.
La grip només es dona durant aquesta època de l'any que comentaven. En canvi, els constipats, els refredats, els catarros, diguem-li, posem-li l'etiqueta que vulguem, els donen durant tot l'any. I si vols t'explico una mica les 3 o 4 diferències perquè la gent ho sàpiga diferenciar.
Sí, sí.
Sobretot, la grip es dona de forma totalment brusca. No és allò que fa dies que noto una mica de mal de cap, mal de gola, no, no. Apareix en poques hores. I apareix amb febre alta.
A més, que tu, que tu notes molt allò que dius, estic emmalaltint, i és qüestió d'hores. És qüestió d'hores.
Sí, sí, hores, vull dir hores, eh? Sí, vull dir que apareix de cop amb molta febre i dolor muscular. El que dic jo, ha d'haver-hi febre i fer llit. Està tens tant malestar que gairebé no pots ni sortir del llit. Això seria una grip. I els refredats no apareixen de manera brusca, no fan aquesta febre alta i aquest dolor muscular majoritàriament no hi és.
Disposeu de moltes unitats? N'hi ha per tothom?
No et diré números, t'ho diré que hi ha les suficients per tothom, com cada any. Amb això la població no s'ha d'amoïnar, que n'hi ha per tothom, no us preocupeu. Pot ser a vegades que, sobretot al principi, nosaltres calculem unes dosis, que vingui molta més gent, i potser durant un o dos dies no en disposem, però això passa molt poques vegades, llavors es torna a citar aquella persona i cap problema, però que n'hi ha per tothom, que ningú es preocupi.
Doncs ja ho sabeu. Dilluns que ve comença aquesta campanya de vacunació de la grip. Oriol Gallar, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I s'ho gira feina aquests dies, per cert.
Sí. Però per
més de la que ja teniu habitualment.
Exacte. Però estem molt ben organitzats. Vull dir que fem només una consulta per vacunar. Hi haurà una o dues companyes més vacunant de la grip. Vull dir que estem molt, molt ben organitzats. Per això que la gent no es preocupi.
Molt bé, Oriol, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera, bon dia.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook. Que m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Moments d'estiu a la platja de Calella, assaborint les especialitats del restaurant La Gàbia.
Un dels restaurants calellencs que participen a les jornades gastronòmiques del Maresme.
Restaurant La Gàbia. Podeu venir directament o fer la vostra reserva al telèfon 93 769 51 85. Restaurant La Gàbia, al centre del passeig Manuel Puigverd de Calella.
Restaurant La Gàbia, els dilluns tancat.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Veieu, ja esteu pensant què posareu a la maleta aquests propers dies. I dic això perquè hi ha molta gent que ens veieu i ens escolteu que segurament aquests dies pujareu a Montserrat. Avui volem parlar aquí al nostre estudi de la ciutat i és per això que tenim a la Pilar Navarro. Hola, Pilar.
Bon dia.
I a la Dolors Vives.
Bon dia.
Què tal, noies?
Molt bé.
Ho teniu tot a punt?
Més o menys.
Sou de les que ja penseu que hi posareu a la maleta o no?
Sí, jo he començat a preparar.
Ah, sí,
ja tinc la maleta a punt.
Coses d'hivern, a veure què m'enduré, perquè, esclar, és un salt d'anar d'estiu, a tinc d'agafar la roba ja.
Sí, més d'hivern. Hi ha vegades que no la fas servir, que has d'anar més d'estiu.
Tot i que jo, me recordo de joveneta que hi havia anat molt a Montserrat i feia molt fred. Ara ja no tant, eh? Jo em recordo que a Montserrat era
gel.
Sí, sí, ens enduïm inclús l'estufa.
I tant, per les cel·les. Sí, sí, sí.
Per les cel·les, perquè no hi havia... Llavors encara no hi havia radiadors. Mm. Primer els teníem que llogar, però després no ens les pujàvem nosaltres perquè no, n'hi havia poques i no n'hi havia per tothom.
Ha millorat això, però?
Sí,
totalment.
I tant.
Sí? Sí. Com, han canviat tant, molt les cel·les? Jo és que ara fa tants anys
que no he estat amb una cel·la. Les cel·les de... Les nostres, les que hem de l'Abat
Mercè,
són les que tenen ja calefacció i es van renovar, que ja queden velles, diguem-ne ara.
Ara són les
I ara l'Abat Oliva, l'hem estrenat aquest any, és tot nou.
A veure, Abat Mercè és entrant a la plaça a mà dreta.
La que queda davant.
Sí.
Val?
La que queda davant. Quan puges la pujada, la que et queda davant.
La que et queda davant, d'acord.
Les velles, que són les de la Nostra Senyora, són les que...
Exacte.
Que fas la pujada i les de l'Abat Oliva, les que queden a l'esquerra.
La que abans hi havia les voltes.
Ah, val.
Ara ja no hi ha voltes, han avançat l'edifici fins a les voltes i han fet 4 pisos de cel·les, sembla que són 4, 2 d'alberg, i llavors a la planta baixa hi ha un bar molt gran i la recepció, i el primer pis és un restaurant que s'obre per certs moments, o pots llogar tu per anar allà, a més ho tenen molt bé perquè tenen... la cuina tota muntada, ho fan tot allà, vols fer una convenció, una cosa, vas allà, i a l'altre cantó hi ha la cuina i una cuina molt ben equipada per, per el que són l'alberg. Llavors tenen l'habitació només i allà poden baixar a cuinar i en unes taules, amb televisió, un sofà, per poder-hi estar.
Les neveres.
Les neveres, tot està molt bé. I fins i tot els dels, el de les cel·les, si algú que necessita un foc més gran, perquè són inducció, una platina mitjana i una de petita. Però si tu vols fer alguna cosa més gran, pots baixar baix a cuinar-ho. Mm.
I aquí va Montserrat amb la romeria i aquí va per compte propi. On està la diferència?
La diferència de...
Sí.
Una mica amb el preu, una mica, no gaire, però una miqueta amb el preu.
Que és més car o més econòmic anar amb la romeria?
És més econòmic anar amb la romeria.
Què val ara mateix a pujar amb la romeria a Montserrat?
Ai, com que hi ha tants preus, perquè hi ha cel·les de 4, de 3, de 2...
Bueno, però per una cel·la de 4, per una família de 4...
365.
I quants dies són?
5.
5, està bé.
5 dies. Però després hi ha aquestes de l'Abat Oliva, que llavors n'hi ha de 8, de 6, de 4 i de 2.
Clar.
Que això també canvia. I aquestes, aquest any almenys, ens han deixat fer un mínim de 3 nits. Per les persones que no poden fer tota la romeria, que pujaran dijous, divendres, dissabte, o dissabte, diumenge i dilluns, tenen d'estar-hi 3 nits i llavors li surt més bé que no pagar tots els dies. I aquest any, diumenge, la gent sigui... que faci el que té de fer, no hi tenim cap inconvenient. També, per exemple, si
Què vol dir que la gent faci el que té que fer? Perquè clar, suposo que anar amb la romeria implica haver de complir una sèrie de requisits, és això?
Sí, per part del monestir o per part de l'Arsa. Perquè, per exemple, tu vols una... Ets quatre i no hi ha cap cel·la de quatre i n'hi ha una de sis. Tu pots anar a la de sis però pagues per cinc. No pagues per sis, pagues per un mes del que ets i llavors és la teva cel·la, no t'hi posa ningú més i ja està. Diu, si la gent fa això, continuem fent. Ara, si diuen que són quatre i després són sis, doncs aquí es acabarà i el que em vulgui una de quatre no hi hagi, doncs que em pagui una de sis.
Jo us preguntava què implica, a part del tema del preu, pujar amb la romeria, perquè ens han portat el programa d'actes, no? De 91 anys.
91 anys, sí.
Què implica? La gent que puja amb la romeria ha de complir amb tota aquesta activitat que teniu programada?
Ens agradaria.
Ens agradaria, sí.
Més o menys.
Més o menys. Ja posem els que són així amb més negreta i un asterix, aquests són els que realment són més importants.
Mira, per exemple, és important la missa, important del dia el divendres, el dia 1, doncs la missa de la romeria ens la fan... És la missa de normal, que farien igualment, però aquest dia és dedicada
a una ressenya de la romeria de Calella.
Si fa les ofrenes, després el pare abat doncs ens rep també. És una cosa que és...
Una estona amb ell.
I aquesta estona de rebuda del pare abat, què feu? Què comenteu amb ell? Ho dic per altres vegades que hi heu estat. De què parleu?
Bueno, a veure, a vegades, perquè jo fa aquests dos últims anys, diguéssim, se li han fet preguntes i llavors ell les ha contestat.
Però preguntes de què? Del dia a dia?
Sí,
exclusives
del dia a dia. No, del que ells... D'allò, si hi ha molts... Com es diu ara?
Si hi ha molts monjos.
Molts monjos, ara, els monjos que són, els escolans...
Què pensa fins i tot de política?
Sí,
obert a
tot.
A tot. I aquest any no. Aquest any li hem dit que ell ens parli del que ell... li sembli millor en aquest moment, per variar una miqueta, perquè a vegades n'hi ha... I per què no hi ha nenes a l'escolania? Això ja ho hem preguntat moltes vegades, no cal...
I què us diuen quan pregunteu per què no hi ha nenes a l'escolania?
Perquè les veus blanques són diferents.
Són diferents.
Ja.
Les veus són diferents.
És això que... en tot cas, tindria d'haver-hi una escolania de nenes i una escolania de nens.
Ja.
Per la qüestió de les veus.
Quanta gent pugeu aquest any a la romeria? Sou més o menys sempre els mateixos o la quantitat de persones varia?
400 i pico, no?
Déu-n'hi-do.
Jo crec que aquest any...
Quants autocars feu?
No,
autocars no, perquè molta gent
puja amb el cotxe.
Puja de particular.
Però fem un autocar del dia 30 quan marxem i un autocar per al dia de Tots Sants.
Sí, perquè ara hi ha molta més gent que hi va... Abans jo pujava amb autocar i ara pujo amb el cotxe. També hi pujo un dia abans i me'n vaig un dia després. Però vull dir, abans sí que anàvem i abans es feien
Tres cotxes, ben fet.
Sí. El que passa és que, jo vaig, també parlo d'anys, eh? Quan pujaves amb el cotxe era més fàcil deixar-lo. Ara, s'ha complicat molt tot, no?
Sí, perquè
ha canviat molt tot a Montserrat,
has de
no?
pujar fins allà, dius, vaig a descarregar.
Clar.
El que passa que després l'has de baixar.
I després has de pujar.
I després has de pujar a peu.
I on te'l deixes, el cotxe, Dolors?
Bueno, en el camí...
O sigui, carretera
avall. En la carretera. El que a vegades el toca més avall, i llavors quan la gent ja ha marxat, i així cap al vespre, a la nit el puges una mica més.
Cada dia vas pujar, te vas acostant una miqueta més a dalt, no?
Normalment, quan en el primer que hi ha... Quan baixes, després del self-service de baix, a vegades el trobes ja... ja pots trobar algun forat.
Ja.
De totes maneres, estan fent unes obres molt importants a sota de la carretera. No sé si tu te'n recordes que quan anaves amb la cremallera baixant cap a la cova, veies tot uns ferros en allà que hi havia
a sota els ferros.
A sobre, que aguantava la carretera, perquè aquell passeig és en fals. Doncs ara tot això ho estan omplint, perquè és veu que hi havia, aquestes vigues havien anat fent malbé i es deteriora. I davant de veure aquesta cosa van dir... Doncs ja que hem de fer això, ho aprofitem, ho han esfonsat molt més i allà sota es farà tot un aparcament de cotxes. Està quasi bé fet, encara jo no l'he vist estrenat, però aquest últim dia que vam pujar a fer el programa, ja es veu la manera d'entrar, de sortir, vull dir que estan fent el sota, tot això serà...
Déu-n'hi-do, quina obra més complicada, no?
És una obra important. No hi cabran tots, el que passa que és que jo, per exemple, ara... Si un dia hi anem amb el meu marit, deixem el cotxe baix a Monistrol,
i pugem
a fer la cremallera, i cap problema, ets al mig de Montserrat, i ja està.
També és una manera, és una
manera. I no tens
de
preocupar-te. El pàrquing és gratuït, si ets amic de Montserrat,
val
4 i poc més.
El pàrquing és gratuït on?
De
Monistrol.
Ah, sí?
El pàrquing és...
Per tothom?
Per tothom. És gratuït i cobert, vull dir que no passa.
Bueno, ja t'ho cobren amb el funicular, no?
Sí, em sembla que val 7 i pico o 8, però vull dir que els que som amics de Montserrat...
Que tens la targeta d'amics de Montserrat, et costa una mica menys.
Què vol dir això de ser amics de Montserrat? Que teniu com un carnet així, com el carnet jove de Montserrat?
Exactament, sí. Si tens descompte en tot el que és de Montserrat.
Ah, sí?
A moltes coses.
I com es pot aconseguir aquest?
Es demana.
Es demana.
A on?
A Montserrat
mateix. Allà on hi ha la informació, el carnet, te fan omplir unes dades i llavors ja...
I cal que siguis de la Romeria o pots anar-hi també en un particular?
No, et fan unes preguntes o per què puges, quin lligam tens a Montserrat, qui t'ho ha dit, com ho fas, quantes vegades puges, vull dir, és un qüestionari molt senzill, t'ho envies i al cap d'un temps t'envien
el carnet d'amics de Montserrat. I tens avantatges, doncs.
Sí, tens descompte en el restaurant, tens descompte en la llibreria, tot el que és de Montserrat, tens diversos descomptes amb el cremallera, per exemple. No,
sí, amb el cremallera també ens...
No arriba a 5 euros, són 4,25.
Està bé.
Pujar i baixar, eh?
Està bé. 400 persones aquest any, més o menys, a la Romeria. Quantes se la reserveu? Perquè això també us n'encarregueu vosaltres?
Sí.
Déu-n'hi-do la logística, d'organitzar-ho tot.
Sí, no sé quantes exactament...
Aquest any, tot el que és l'abat Oliva nou, excepte una de 8 places, està tot reservat per la Romeria. L'abat Mercè, totes les que ens donen, que no són totes perquè també tenen altres clients, però una quantitat bastant considerable, totes plenes. I llavors ens ha faltat lloc i van dues cel·les, dues habitacions de 16 places a l'abat Garriga i en l'alberg de l'abat Oliva en tenim 6 o 7 també d'agafats.
Déu-n'hi-do.
Sí.
De fet, anar a Montserrat aquests dies és com passejar pel carrer Església, no?
Sí, adéu.
Quantes vegades ho diem, no? Perquè realment són dies que hi ha molta gent de... De fet, els dies que marxeu a Montserrat es nota molt al poble.
Sí, es nota.
Que es nota. Es nota moltíssim que falta gent. Entre que les botigues, moltes botigues ja tanquen. Que hi ha molts hotels que han tancat i que bona part de la gent de Calella puja a Montserrat, aquests dies es noten.
Sí, de fet es nota, jo sempre ho dic, quan marxes encara és com si fos estiu. Aquest any no, perquè dir, el temps és una mica així. Però quan arribes ja és allò, hivern, ja veus el poble d'hivern.
Sí, quan baixes de Montserrat.
Es nota molt, molt.
Jo voldria fer-te només una ressenya, una petita, d'aquí de coses que aquest any, per exemple... Doncs són diferents d'altres anys. Aquest any hem pensat amb el jovent a veure com poden ells també sentir-se que participen amb la romeria, amb alguna activitat. I hem fet el concurs de gincama fotogràfica.
Ah, està bé.
I llavors el dia que vam pujar a Montserrat vàrem fer unes fotografies en certs llocs, anar buscant, i ara els hi donarem la fotografia, sí, farem un paper amb les fotografies, dels llocs on ells tenen d'anar a trobar la fotografia que hem fet. I estem de fer una selfie. Ells, en conforme, estan en el lloc que hem dit. I ens la tenen d'enviar també per WhatsApp, amb una adreça que posarem. Hi haurà un jurat que mirarà quines són les que estan més ben fetes, més ben enfocades, més en el lloc que hem demanat, i tindran un premi.
Ah, mira, això està molt bé, està molt bé.
I això des dels més petits, si els pares els acompanyen, i els més grans que vulguin fer-ho també. Uh-huh. Vull dir, no posem edats, ni diem a partir de 7 anys, ni a partir de 15. Els que vulguin, els que vulguin fer-ho, doncs...
Ara parlem del detall de les activitats, però vosaltres que fa molts anys que pugeu a Montserrat, com ha canviat Montserrat? Perquè va haver un moment que van haver de posar una mica el fre, perquè hi havia com a certa disbauxa, no?
Sí, abans n'hi havia moltes. Bueno, llavors,
però t'ho passaves també... molt bé,
Sí.
Jo recordo... A veure,
però els monjos...
Van posar moltes, perquè abans, vull dir, la canalla...
Podien
jugar molt a la plaça.
Home, aquelles nits, jugant a cavall fort, allà a la plaça i tal.
Tot això ho van... es va tallar. El que passa que, a veure, tots aquells no feien, però n'hi havia d'edats així una mica més adolescents, sí. Així, que llavors feien una mica més de disbarats, feien més remor, més d'això, i llavors això
no
és el que van...
Disbarats com disbauxa, no? Perquè disbarats vols dir que se'n feien de disbarats? Vols dir
alguns.
Incivisme?
Sí.
Refereixes?
Alguns, sí.
I sobretot havien pujades de molt de licor.
Ja,
molt
d'alcohol.
Sí, hi havia borratxeres importants.
No, i tant. Sí. Hi havia sales que era un festival, eh?
Sí,
i tant.
Llavors, com que el remor anava pujant, la remor és fins més o menys fins a les 11 de la nit, vull dir, pots estar tu en la teva cel·la, però no fer allà els grans...
Perquè ara a la nit, què passa? No pots sortir? Si vols anar a la plaça a fer-la petar, no pots?
Sense fer soroll.
Sí.
Fins a les 11 de la nit deixen estar.
I a partir de les 11?
Llavors, és que allò se'n van molt cap avall. Allà, fins allà al Requeté, i així.
Ja. Sí. És a dir, que pots fer-ho, però t'has d'amagar.
Sí. No, amagar, més que tot, perquè llavors no se senten
el soroll. No, però aquí hi ha una cosa que la societat també ha canviat. No ha canviat només Montserrat, perquè abans, per exemple, jo a l'estiu, quan hi vaig, a les trobades d'animadors de Can, fins a les 11 en punt. I pensa que fins a les 11 en punt estem allà a la plaça cantant i fent una miqueta de soroll, perquè és normal, tots baixem allà, cantem, venen de les cel·les que també es posen allà a cantar i ens esperen, però els de l'hotel, Déu-nos en guard que passem 5 minuts, perquè es queixen. Vull dir que la gent, els turistes o la gent que no està acostumada a anar a aquests llocs, de seguida es molesta. Tu mira, a Girona, les campanes de la catedral molesten.
Me refereixo que molesten sobretot a gent no vinguda,
ja, però...
segurament no a la gent de Girona.
Però vull dir que a Montserrat...
Això també es passa aquí a Calella, Pilar.
Sí, però vull dir que la gent aquesta molesta i es queixa.
Això és com anar a la Cerdanya i dir, escolta, m'ofèn la pudor de fems.
Sí, i es queixa molt. Llavors, esclar...
Al cap també a les 11 tampoc no és cap hora.
No és cap hora
a les 11.
Per queixar-se tant.
I has de dintre la cel·la... Clar, doncs no posaràs la televisió a tot volum.
Sí.
Si vols mirar, però no, quasi jo tampoc li poso, sí. La poses normal i...
Te reuneixes i clar, no... cartes.
Clar, i tant.
I pots estar fes a l'hora que vols, però no allà al mig.
Des d'aquí a Mossèn Cinto ha canviat també? Mossèn Cinto, aquest mossèn que tenim a la parròquia de Calella, que ha revolucionat la parròquia en molts aspectes, jo crec que molt positivament, si més no, ha obert la parròquia molt a l'església, molt al poble, no?
Sí.
On s'havia vist abans l'església a la nit, oberta de bat a bat, no? Fins ben bé a les 11 o les 12, en ple estiu, no? I molta gent que hi entra. També amb la romeria hi ha hagut...
Sí,
s'ha notat la influència de Mossèn Cinto?
Sí, perquè ell puja tots els dies i els altres no havien pujat, només pujaven a la missa del dia 1, del de Tots Sants, i prou, i tornaven a baixar. I ell s'hi queda tots els dies i promou que amb les activitats i així, vull dir, ell s'implica molt.
S'implica molt. Sí. Suposo que ho heu viscut de forma positiva, també, vosaltres que heu tingut tracte amb altres mossens que han passat per la parròquia de Calella. És diferent?
Mira, ell és diferent.
Què és diferent? Ho tenim, ho sabem. Ho tenim molt assumit. Però ho heu viscut de forma positiva?
Sí. Sí. Ell té una monologia que altres no tenien. I aquí hi ha molta diferència. També, no sé, entren als seminaris joves, es queden allà i fan un altre estil d'educació. Ell, encara que de jove va entrar en els focolars, però això li va estudiar molt, viatjar molt, és més cultura que tens de viatjar, de tractar amb la gent de les altres religions. Es va fer capellà als 40 anys, sabia molt bé el que es feia, era una vocació molt madurada i la seva vocació és no li fa por la gent. L'altre mossèn Josep era molt bona persona, jo hi tenia molt bon tracte, però era molt vergonyós. Era molt vergonyós, a fora dels que et coneixia molt, sí que
et parlava. A part del mossèn Puig, el que hi havia abans de mossèn Cinto.
Sí, era amb els que ens coneixia molt, era més obert i així, sí, i reia, però davant de l'altra gent era vergonyós.
Sí, però també és veritat, i això era, és una vergonyós, cosa que no ho dic en un to pejoratiu ni molt menys, però sí que és veritat que abans l'església estava sempre tancada. És a dir, obria unes hores i ja està. Sí que és veritat que mossèn Cinto ha obert molt l'església al poble,
en aquest sentit. No.
I suposo que això també és positiu, perquè també la gent jove també s'hi acosta més.
Sí, s'hi acosta més perquè també troba uns espais més dedicats amb ells, potser. Cada persona té les seves coses. Tots tenim qualitats i defectes, però vull dir que les qualitats de mossèn Cinto han anat molt bé. Aquesta és la veritat.
Ell us ajuda a l'hora de confeccionar aquest programa o és una cosa que feu? Perquè això de la romeria, què sou? Una sèrie de persones que porteu la vaquilla?
Mira, aquí darrere
del
programa tens tots els telèfons d'informació de la romeria i són tots els que...
Tots els de la Junta.
Sí, Josep Arnillas, Mireia Gras, Carme Horta, la Gemma Llamas, en Montero, que està per tot, Montero, la Pilar, la Nuri Pomerola, la Carme Serra, la Dolors i la parròquia, no? Vosaltres sou els que organitzeu aquest programa que tinc aquí a la meva mà, que és els 91 anys de la Romeria a Montserrat. Sou els que feu cada any aquest programa. S'assembla al de cada any o té, a part del concurs aquest de fotografia, hi ha alguna cosa nova?
Sí, hi ha, per exemple, aquesta visita al museu, que no hem pogut veure gaire coses d'en Jordi Alcarat d'aquí a Calella, i està en el museu. I també anirem a fer una visita al museu, que ens vindrà el comissari de l'exposició a parlar-nos de la...
És a dir, Jordi Alcaraz exposa aquests dies
a Montserrat. Sí, fins al 14 de novembre.
És a motiu de la romeria o
no?
No,
és casualitat.
No, és casualitat. Sembla que va començar pel juny o el juliol.
Sí.
Que va començar. I fins al 14 de novembre, m'ha dit. Jo vaig estar content perquè vaig pensar que els de Calella hi seríeu, perquè es posa molt, però per aquí a prop és difícil de veure la seva obra.
Què més?
Això de la gincama. Després, el diumenge a la tarda, el mossèn té ganes, si el jovent té ganes també de fer-ho, o la gent que vulgui anar a caminar, a les 15:30, dos quarts de quatre, Camí de la Cova, Art, Natura i Espiritualitat, el mossèn Cinto. També ell, encara que el dijous anem a fer l'ofrena floral als degotalls, que ens trobarem davant l'estàtua de mossèn Cinto Verdaguer, perquè quan hi ha mossèn Cinto,
no
és l'estàtua de mossèn Cinto, mossèn Cinto Verdaguer, diu, els que vulguin anar a fer una excursió una miqueta llarga, que també tinguin un moment per poder-la fer, perquè si poses moltes coses la gent no té temps d'estar per ells mateixos. I llavors ell a la tarda, a dos quarts de sis, dirà la missa al Cambril per qui vulgui anar, ja que al matí no hi hauria anat. La castanyada, com sempre, això sí.
La xocolatada, que també la fem sempre, no?
La xocolatada. Tenim el dinar de germanor.
Aquest dinar? On te'l feu, Pilar? Dolors, on te'l feu habitualment?
En el restaurant.
En el self-service o en
el restaurant
de baix. L'any passat ens ho van muntar en la mateixa planta que hi ha el self-service, que l'altre cantó hi ha el restaurant, ens ho van posar allà. Aquest any no sé si ens faran anar a la planta de sota, que llavors és dedicat a grups, però està molt bé.
I en aquest dinar hi aneu els 400?
No, no, però no, no, mira, no. En tinc quasi bé 100 d'apuntats. I a més aquest any també puja els de Calella Marxa, també s'ajunten amb nosaltres, que deuran ser, també no sé, uns 50 o 60. Déu-n'hi-do,
també sempre pugen els
quants. Ara m'ho he de dir, sí, un Paco, quan serà. Sí, sí. I llavors és una amanida catalana, i llavors tens de triar arròs o fideuà.
Molt bé.
I llavors això sí que t'aixeques a buscar, te serveixen allà.
T'aixeques a buscar el plat d'arròs.
El bufet, i vas a buscar el plat d'arròs, el plat de fideuà, i després mel i mató.
Ah,
12 euros.
Que bo.
Un preu molt, molt, molt assequible, perquè tothom...
Clar, aquest preu, diguem-ne, està fora del que es paga per anar a la,
Romeria. Sí,
no?
Sí,
és un extra.
Exactament.
No? Sí, és un extra.
Sí. Mm-hmm. Això que vol, doncs, s'hi apunta.
Molt bé.
I després també tenim el divendres a la nit, a 9:15, cinema, figures ocultes, a la sala de façana. I és el tercer any que ens fan...
On és aquesta sala de façana?
On ens rep el Parabat.
Ah. La sala... Quan tu vas allà, quan puges, sí, és la creus, al balcó.
Sí, tot llarg. I en allà, doncs, ja és el tercer any que ens fan una pel·lícula a la nit. Estan
molt
bé. A
la nit que està bé, sí.
És una banqueta de comentari.
Sí, bueno, és... Banqueta de cinefòrum. Això també és de... Molt, és de...
Això és de mossèn...
De mossèn Cinto.
Sí.
No, això de la pel·lícula... Pujar a Montserrat, què té en aquests moments d'espiritualitat?
És difícil de dir.
Tothom que puja i puja per un tema... espiritual, per retrobar-se amb ell mateix, per estar uns dies en pau, o hi ha gent que s'ho agafa com unes vacances, això?
Pot haver-hi, com unes vacances,
no? Alguns que sí.
Però jo penso que tothom,
un moment
o altre,
sempre
puja a veure la Mare
sempre
de Déu.
Va,
i això
sempre
és positiu, perquè ella és la mare, i vull dir que un moment o altre, escoltar l'Escolania o pujar al Cambril a fer el petó a la Mare de Déu, jo crec que no hi ha ningú...
Sempre hi ha moments.
Sí, home, i tant.
No hi ha ningú
sempre
que,
hi ha moments, que no hi vagi.
Que no ho faci.
Clar.
Ara, seguir tots els actes, això,
això és,
ja més
és més difícil.
Vosaltres sou de les que seguiu... Bueno, clar, si ho organitzeu, tu diràs.
Sí. Hi ha vegades que algun sí que no hi pots anar, però
els
vull dir, no.
Tots, no?
No.
Va, els que siguin sí, d'anar a caminar
sí,
molt...
No. Sí. No, sí, exacte, però... anar a caminar...
I allò que es feia tant també a Montserrat d'anar a fer costellades...
Sí, que hi ha gent,
sí, hi ha gent que ho fan. Sí. Hi ha gent que sí.
Es permet fer foc? O...
No,
o ara hi són...
baixen
a Collbató.
A Collbató o en algun lloc de Monistrol o alguna cosa, no?
Perquè abans jo recordo que agafaves la motxilla i allà on te paraves feies el foc a terra i...
Havia, ara, en el camí dels degotanys n'hi havia un lloc...
Tampoc no pots fer-ho per tot perquè també...
Pel risc d'incendis, clar, incendis. I a més que Montserrat, déu-n'hi-do, sí, hi ha una part que ha estat molt castigada.
Sí. Una cosa que també farem el dissabte dia 2 de novembre,
sí,
a les 10 ens trobarem a la plaça per anar cap a la capella del Via Crucis, que això queda a peu pla. L'any passat vàrem anar a fer aquesta missa per als difunts de la Romeria, als degotalls. Us la queda molt lluny, per gent gran.
S'ha de caminar molt.
I s'ha de caminar molt, i allà no teníem lloc per seure. Que, ja déu-n'hi-do, els que vàrem anar, però va ser més reduït. I aquest any vam dir, anem a un lloc que sigui més fàcil per anar, i després allà, no hi ha bancs, però ja per poder-te seure, així hi ha els pedrissos. I aquest any ho farem, si Déu vol, doncs aquesta missa, aquí en
el dissabte a les 10, eh?
El dissabte a les 10 ens trobarem. Farem,
hi ha molta gent que marxa el diumenge, perquè veig que la Romeria és fins dilluns dia 4, però suposo que hi ha molta gent que deu marxar ja el diumenge, no?
Sí, els que d'allò... aquest any també d'allò, perquè el dilluns les escoles, com que tenen festa...
Ah, sí? Carai! Sí. Doncs ja tenim un problema els pares.
Tenen festa alguns... Alguns no, perquè els pares han d'anar a treballar, no? Sí. Però vull dir, els que no, doncs aprofiten...
Es queden.
Per això es pot deixar la cel·la a les 10 del matí.
I el tema del mercat allà a la plaça també ha canviat? O encara es fa... les matoneres encara venen allà a la plaça?
Sí, però no,
o també
però
no
a la plaça.
Tot,
no, a la plaça no, ja no fa molts anys que no hi són a la
pujant,
plaça.
Sí.
Quan puges... Tu els trobes pel camí.
Entre el que és el self-service de la plaça dels Apòstols fins a arribar...
Abans d'arribar...
O el que és el tros del passadís aquell cobert,
sí,
doncs les matoneres estan al davant.
I tots aquests
canvis, hi ha molts, eh?
Sí. I tots aquests canvis, vosaltres que heu pujat cada any a Montserrat, com els heu viscut? Els viviu en positiu o us agrada més aquella Montserrat d'abans
A veure, anava molt més bé que fossin allà a la plaça, el que passa que, esclar, ja han anat fent tantes coses que ara no hi
cabrien.
Ara no hi cabrien.
A més, és que en venen molts, i venen amb els forrons aquests grans.
Ara tan grossos, i abans, esclar, la cosa era més reduïda. Era més reduïda.
És molt diferent.
Home, ara era maco perquè des de dalt miraves, ah, mira, ja són aquí, clar, mira aquests dies.
I a primera hora del matí baixaves a buscar aquest ratonet.
Però portaven quatre matons i ara...
Sí. Ara sí, ara la cosa ja...
La cosa...
I abans, a les dues...
Ha crescut molt.
Tot.
Ja tot, ja tenia... Sentia. Ja marxaven i ara són fins a les 4 i a les 5 de la tarda.
Sí.
Que són fins allà baix.
Sí.
S'ha industrialitzat una miqueta, no? Potser
totalment,
en aquest sentit.
Totalment, perquè porten de tot.
Clar.
Matons, formatges...
És com una fira artesana. No?
Mira, aquesta setmana encara ho comentàvem a casa, com dèiem, a veure què portarem i d'això, diu... Abans les matoneres portaven de tot, també, fruita, verdura... Mm. I ara això ja no...
Es podia encarregar ja fins i tot un pollastre, si volies.
Sí. I ara, ara això ja no...
Pollastre, hasta la llet un pollastre
pujaven.
Cru, no?
Cru, pelat, cru.
Hasta la llet te pujaven, si volies.
Sí.
Ara ja no.
Bueno, tot
ara
això ha canviat,
és,
no?
És més el producte que fan. Mm.
I aquest any també ho trobaran molt diferent perquè l'entrada a les cel·les de l'abat Mercet també és diferent. També ha canviat. Han fet, a veure, hi havia la recepció en un cantó i a l'altre cantó hi havia un bar petitet.
Sí.
Que després tampoc no hi era. Havia sigut una peluqueria, llavors hi havia
les
màquines de les begudes, tot això. Ara, i pel mig entraves. Ara han agafat el que era l'entrada i on hi havia les begudes. I aquí hem fet un supermercat que està molt bé. Hi ha molt de tot i està molt bé.
I els preus,
és per l'altre cantó.
Què? També són preus elevats?
Són una més cars que aquí.
Quan
tens la targeta te fan un descompte.
Ah, la targeta aquests dels amics
de
Montserrat.
La de resident.
Carai, tu, això va de targetes, eh?
Sí, perquè et posen el dia que entres, el dia que surts, la cel·la on estàs i la quantitat de persones que és aquella cel·la. I llavors tens descompte. El que passa és que tens de presentar primer la targeta abans que comencin a comptar, perquè diuen, la targeta, si ja veuen, i llavors també tens un descompte.
Sí, i amb aquesta targeta també tens descompte si vas al self-service, a dinar.
Sí, també.
També.
Sí. Cal tenir totes les targetes, eh? La targeta d'amics de Montserrat, del descompte del súper...
Mira.
La setmana passada vau fer la reunió informativa, el dia 17, crec que va ser.
Sí.
Aquesta reunió, què vau explicar? Bàsicament el programa...
Sí.
Bueno, els hi vam acabar d'explicar el programa i els hi vam donar una targeta, que és la que ells han de presentar.
Una altra
targeta que ells han de presentar perquè et donguin
la clau
que és conforme al número de cel·la que tens. I llavors...
El número de cel·la, el nom i el DNI.
Vaja. Doncs, porteu un targetero.
Tot això vol feina fer.
Home, i tant que vol feina fer.
Després
sembla que és un pim-pam, però aquí hi ha mesos de feina.
I després els que volen el dinar, també ja t'encarreguen el dinar. I també fas...
Una targeta?
No, un numeret que els hi poses. No, comprem uns talonaris que hi ha dos números.
Molt bé.
I llavors arrenques un i poses el nom i el que volen. Perquè saps què passa?
Després no.
Ai, què vaig demanar? Arròs o fideuà? Doncs queda tu, que així te'n recordaràs del que tens.
Molt
I
bé.
Encara demanen llavors també els autocars.
També? També una targeta?
No.
No.
Bueno, sí, perdó.
Sí, un rebut.
Sí.
Aquest
sí,
és un rebut.
Si poses el número de seient que tenen en l'autocar.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Doncs ja ho sabeu, un bon targetero, eh? Una bona cartera per portar-ho tot a dintre. Ens queden 5 minuts d'entrevista. Voleu destacar alguna cosa més que ens hagi passat per alt? Pilar, Dolors.
Em sembla que anar repassant la vella de Santa Maria també és important.
Sí, això també és un dels clàssics.
És un dels actes
que
també és impressionant. És un trobar-te amb la mare.
La vella que la feu al vespre.
Al vespre, sí. El dissabte. Sempre és el dissabte a les 10. I és un moment de... Jo sempre dic, per mi, anar a Montserrat és allò que dius, quan ets petit m'agrada seure'm a la falda de la mare. A Montserrat és anar-te a seure a la falda de la mare. És un retrobament de dir, aquí estic amb tu i vinc amb tota la meva càrrega de coses bones i dolentes i te les vinc a posar aquí.
Perquè aquesta vella és un moment de recolliment? Sí. O hi ha paraules, no, no, o hi ha algun sermó, i... o senzillament és un espai de silenci per, com dius tu, sí. Pilar, retrobar-te una miqueta amb tu i amb els teus.
Hi ha totes les parts, sí. Perquè hi ha una part de lectures, hi ha una part de cants, hi ha, doncs, després cantar el Virolai, hi ha un Pare Nostre tots junts, vull dir, hi ha una lectura de pregàries, també de l'Evangeli, en les pregàries, vull dir, hi ha una miqueta de tot, i tothom hi pot participar, yeah. I tenim, fem els folletons, doncs, que tothom el tingui també perquè pugui participar-hi, mm-hmm. I és això, és un... És la part que també estàs un moment de silenci, però també que tu expresses i aquelles lectures, doncs també...
Bueno, és aquell moment espiritual, no? Del que comentàvem, sí. Abans. Molt bé, doncs, escolta'm, que us acompanyi el bon temps. Heu estat mirant mapes?
Sí.
Sort que no hi heu anat aquesta setmana.
Sí, ho hem mirat i em sembla que... Per el que diuen serà una mica...
Tot caurà aquesta setmana. Ja veuràs que la setmana que ve farà un bon salt.
Però no t'ho d'allò, perquè un any va passar de tot. Nosaltres, que jo sempre hi vaig un dia abans, uh-huh. Abans que ells arribessin, sí. Aquell any ens va nevar.
Ostres.
Aquell any ens va nevar.
Però és maco, també, eh?
Molt. Trobo que... Nevar a Montserrat.
Dius, és que...
Ens va fer sol, ens va fer pluja.
Una castanyada,
no sé si va ser aquell any...
Que llavors va baixar la
va caure una pedra. Aquell any
va ser tancada la carretera.
Dic, una castanyada sense fred no és castanyada. I anar a Montserrat ha de fer fred.
Sí, però últimament no en fa tant. No en fa tant. A veure, aquest any, sí...
Doncs escolta, que tingueu una bona estada.
Moltes gràcies.
Que vagi moltes bé. Gràcies. I si voleu, doncs quan torneu, ens ho veniu a explicar.
Molt bé, i a veure si tu un dia pots pujar-hi també.
Doncs mira, jo tinc tan bons records. Fa molts anys que no he pujat amb la Romaria. Sí que hi he pujat i ho he vist molt canviat. I no sé si m'ha agradat, mira què t'ho dic, veure-ho tan canviat.
Pots sobtar si fa temps que m'hi vas.
Sí, 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 perquè tinc el record d'aquella...
La plaça aquella, amb la balaustrada aquella que hi havia, a mi aquella m'encantava.
I ara és molt canviada.
Tan pla.
Sí, 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 hi ha coses que...
Aquella balaustrada la trobo molt a faltar.
Sí, sí.
I allò que és perillós.
Dolors, moltes gràcies, que tingueu una feliç estada.
Moltes gràcies.
Que us acompanyi el temps i res, ens tornem a trobar aquí als estudis.
Sí, Déu vol.
Que vagi molt bé. Fem una pausa, les notícies i la tertúlia. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat. Fa 50 anys, als matins no hi havia emissió de televisió. La gent es deixava acompanyar per la ràdio. Entre els oients nocturns, els forners. Gent que cada nit es plantava davant la pastera per elaborar, amb les seves pròpies mans, el pa. Les coses han canviat, però encara trobem establiments que, creats amb el treball d'un ofici artesanal i a través de la segona generació, segueixen oferint-nos cada dia un pa recent elaborat. Fleca Garriga, 50 anys a Calella. Fleca Garriga, carrer Bruguera 101, Calella. 50 anys al vostre costat.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gintònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ràdio Calella.
Inevitablement, i com qui no vol la cosa, recordo.
Recordo l'aroma de cafè als teus suaus llavis, la veu de savis avis, l'oblit d'una trucada a les 3 de la matinada, la línia recta que dibuixa la meva boca amb la teva mirada, el regust de pell salada banyada a cada calabara. Buf! T'espiava de prop, t'idealitzava de lluny, m'adoraves el gener i t'encansaves el juny, tu eres el ferro, jo només l'imant, l'amant, l'amor potser només dura un instant. La flama es va anar apagant, tu i jo lluitàvem per anar-la vivant, però al final cal més que la voluntat, el temps dirà. El sol ja cantava, quatre mentides i cap endavant. Tancaves els ulls i pensaves.
altre, passar pàgines i després t'espera un full en blanc. Diuen que a l'altra banda de l'oceà hi ha palmeres i sol, què més puc demanar? Només es tracta de tornar a començar. Mira que guapo, em criden i llavors volar. No hi ha derrotes, aquí només sabem guanyar. I love myself, tatuar, m'hi estic a reclamar. Avui que ha passat de desembre ja me n'adono que res d'això és tan important. Anem acabant, tanquem el bar. Aquesta cançó millor ara que mai, que mai. Sortia el sol i el cantava. Quatre mentides i cap endavant. Quan vulguis, truca'm i ens veiem.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Es restableix la circulació de la línia R3 entre les Franqueses i la Garriga després que s'ha pogut enretirar el tren que ha xocat amb un altre arbre. Els operaris de Renfe i la policia local investiguen ara els fets, ja que, segons indiquen, es podria tractar d'un intent de sabotatge. Coneguem més detalls de la mà de Ràdio Silenci. Jordi Roig, bon dia.
Bon dia. L'arbre s'ha detectat 10 minuts abans de les 6 del matí. La causa ha estat, segons apunten els mateixos operaris i segons el que està investigant la policia local de la Garriga, un sabotatge amb un arbre tallat i que estava estès damunt de les vies del tren, que ha arrastrat un tren entre l'Hospitalet i la Garriga, però que ha pogut continuar fins a l'estació de la Garriga, on ha quedat estacionat. Poc abans de les 8 del matí, Renfe ha pogut restablir un servei alternatiu de trens per carretera entre les estacions de la Garriga i les Franqueses. Per sort, no hi ha hagut cap persona ferida. El servei ara ja ha recuperat la normalitat. Un cop s'ha pogut enretirar el tren i la resta de combois continuen, això sí, amb retards de fins a 60 minuts.
Gràcies, Jordi Roig, des de Ràdio Silenci, per aquesta informació d'última hora. Més qüestions. El jurat de la novena beca mossèn Jesús Castells i Serra 2019 ha escollit el treball dels trasllats del cementiri militar de Tremp al Valle de los Caídos, de la historiadora pallaresa Noemí Riudor, com a guanyador de la convocatòria d'enguany. Coneguem més detalls, ampliem aquesta informació des de Ràdio Tremp. Jordi Ubach, bon dia.
Bon dia. El tribunal ha considerat que aquesta proposta suposa una aportació al coneixement global del cost humà de la Guerra Civil Espanyola amb l'estudi de les inhumacions del cementiri de Tremp i destaca que contribueix a la recuperació de la memòria històrica. Així mateix, el jurat valora l'oportunitat de la recerca per restituir i reparar un greuge històric a moltes famílies de l'Estat espanyol i facilitar també la localització de les restes dipositades en aquell indret. La beca va ser creada l'any 2011 per l'Ajuntament de Tremp, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Departament de Cultura de la Generalitat. Està dotada amb 3.000 euros bruts i contempla la publicació també del treball. Aquesta beca de recerca ret homenatge a la tasca de salvaguarda i difusió del patrimoni documental feta per mossèn Jesús Castells i Serra, que va recollir el testimoni del patrimoni documental del seu pare, que era mestre al poble de Vilamolat de Mur, a l'esclatar la Guerra Civil. L'objectiu de la convocatòria és fomentar la recerca dels fons documentals ingressats a l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.
Gràcies, Jordi. I una carabassa de 665 quilos de pes va guanyar aquest diumenge passat el concurs de la Fira de Sant Joan de les Abadeses. El premiat és el navarrès Ruben Mendí. El podi del concurs el va completar Salvador Mogas amb dos exemplars de 619 quilos i 517 quilos respectivament. Isaac Muntadas, la veu de Sant Joan, bon dia. Què més ens en pots explicar?
Bon dia. El mateix Mendy és qui ostenta el rècord de la fira, ja que l'any 2017 va presentar a concurs una carbassa de més de 800 quilos, una xifra que encara queda lluny dels 990 quilos i mig de la campiona estatal d'enguany, cultivada pel propi Mendy, que si no s'hagués fet malbé, s'hauria anat aprimant amb el pas de les setmanes per la pèrdua d'aigua. Curiosament, no va ser Mendy qui va portar la carbassa guanyadora fins a Sant Joan, sinó que va ser el seu rival al concurs i cultivador de Santa Maria de Palautordera, Salvador Mogas, que va portar dues carbasses enormes de 619 quilos i mig i 517 quilos i mig respectivament per escortar-la al podi i repartir-se gaire gairebé 1.300 euros entre els dos. Diumenge el temps va ser l'enemic del certamen, sobretot al matí, en què va caure un xàfec força important. A partir del migdia la pluja ja va ser més intermitent i la plaça Clavé va acollir un munt de persones que van passejar-se per les parades i van participar en les activitats programades, com la mostra d'escultures en carbassa, que va tenir un record pels presos polítics i va fer mofa del paracaigudista que va xocar amb un fanal a la desfilada militar del Dia de la Hispanitat. Això sí, tothom es va quedar amb ganes de veure baixar per un tram del riu Ter a la carbassa gegant que havia de convertir-se en una barca per culpa de la pluja.
Doncs amb aquesta informació que hem aquest butlletí de notícies en xarxa, ens actualitzem properament.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
11 i 4, és moment d'obrir els micròfons dels tertulians d'avui dimarts. Tenim el Toni Alabau. Bon dia, Toni.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Tenim el Quim Rei, alcalde Rei.
Bon dia.
El Pere Puig. Bon dia.
Bon dia.
I el Toni... I el Toni.
Toni...
Jordi Martí.
Toni Ronald.
Sí. Toni Ronald, saps tu que a mi m'agrada molt, Toni Ronald?
Sí.
Té cançons molt bones.
Venia a comprar a casa, aquest. Com
ah, sí?
Era el de la Llenca, no?
Com que era que la Llenca, el Toni
no,
Ronald?
No, dic, era el de la Llenca, no?
Ah, el de la Llenca, Toni no? Ronald?
No, no,
arriba,
no.
Arriba, abajo, de izquierda, derecha, un, dos, tres?
No,
no.
No, home, no. M'instal·lo en el núvol de l'NPI.
A veure, què cantava Toni Ronald?
No ho sé.
Era holandès, aquest.
Sí.
Home, aquest cantava el Iaia, el Bergantí i tot el que hi havia. I venia a comprar olives a casa, sí.
Però què veníeu vosaltres a casa teva?
Teníem un comerç de... Llavors en deien ultramarinos.
Ah, sí?
De l'any 30, vull dir, no era, ah, una cosa de, no era de pakistanis d'ara,
Vull dir que no. Les olives es venien amb aquell colador.
Sí, sí, Toni, colador. Ai, avui et dic Toni, Jordi.
Encara no havia sortit el plàstic, em deien una plexiglàs.
Mira, mira, mira.
Plexiglàs.
Mira què cantava Toni Ronald.
Solo en mi cuarto.
Jo me'n recordo quan venia d'entreno.
Cantava Help, allò de més. Sí. Hola, Francesc Membrives.
Bon dia.
A veure, que no et sento, hola.
Bon dia, hola, sí.
A veure, torni.
Hola, bon dia.
Ara sí, molt bé,
digues. Jo deia que com venia d'entreno,
sí,
llavors, al mes a finals de temporada, i senties el iai que ell cantava allà, doncs era qüestió de deixar la bossa i anar cap allà. El que t'estava ja el Toni Ronald, sí.
Mm-hmm. Escolta'm, deixa'm que aprofiti avui que tenim el Pere Puig, el doctor Pere Puig, que és... Ja està jubilat, però jo, els doctors sou doctors sempre, no, Pere?
Bueno.
Escolta'm.
Has té un doctorat.
Hem sí, celebrat però... el dia del càncer, del dia del càncer de mama. El doctor Pere Puig ha estat durant molts anys al cap de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de la Corporació. En quins moments estem, Pere? 90% de supervivència?
Sí, 90% de supervivència, 5 anys, Acotem.
A veure.
O sigui, normalment quan parlem de supervivència del càncer, li hem de donar una temporalitat. No podem dir allò de dir, bueno, pues ja ha passat, no, hem d'esperar un temps. Normalment el que fem és dir, la temporalitat és a 5 anys o a 10 anys.
Temporalitat, què vol dir temporalitat?
La supervivència.
D'acord.
O sigui, podem dir que una persona ha sobreviscut al càncer als 5 anys o als 10 anys i normalment quan la supervivència supera els 10 anys diem que està curat.
Mm-hmm.
Ara bé, tenim casos i no són esporàdics de que al cap de 15 o 20 anys pot recidivar aquest càncer, pot tornar a aparèixer. No? I això què vol dir? Vol dir que hi ha algun factor, hi ha algunes cèl·lules que
han quedat amagades,
que
no?
En Carlos Cordón els diu les cèl·lules mare del càncer,
sí,
que estan allà, adormides, i de cop i volta es desperten.
Estan adormides o es disfressen?
No, adormides.
Adormides.
Sí, no, aquelles no es disfressen, aquelles ja estan allà, són elles.
Uh-huh.
I el problema és que això... en un moment determinat, per unes circumstàncies X, es desperten. I aleshores, evidentment, la malaltia pot tornar. I pot tornar normalment en forma de més agressivitat.
Hi ha alguna cosa que pot fer, que pot despertar, diguem-ne, aquestes cèl·lules que estan...
Mira, despertar-les...
Una malaltia, un accident...
Sí, a veure, el fet de que a vegades hi hagi una baixa en la immunitat d'aquella persona, doncs, per una malaltia greu o per...
Una baixada de defenses, vols dir, Pere?
Vale, d'acord, sí? La immunitat són...
Sí,
són
no dir perquè sí. Ho entenguem, els ciutadans.
Sí, entès. Baixen aquestes defenses que no són les normals, diguem-ne, d'una grip, que són els glòbuls blancs que d'alguna manera defensen de les infeccions, no? Però aquesta immunitat, i estem parlant pues, de cèl·lules especialitzades en la formació d'anticossos i realment tenen uns papers molt, molt importants dintre del nostre cos, doncs baixa aquesta immunitat i aleshores aquestes cèl·lules es desperten i comencen a formar un altre cop cèl·lules malignes.
Ja, yeah. Perquè les revisions a partir dels 5-10 anys, cada quan són? Perquè fins a 5 anys et revisen molt.
No, i fins a, en el cap del càncer de mama, nosaltres en aquí a la corporació teníem un protocol de que almenys un cop a l'any es feia un control de les pacients. Normalment se feien dos, un per part del cirurgià o el ginecòleg i l'altre per part de l'oncòleg. Aleshores, cada 6 mesos teníem un control d'aquestes pacients. Però als 10 anys es donaven d'alta. Donaven d'alta i el que se'ls recomanava és que segueixin fent doncs, les mamografies cada any a través del centre d'assistència primària.
Ja. Les feu cada any? Es fan cada any aquí a la corporació?
Es fan a les persones que han tingut càncer de mama.
Val. Si no és cada...
Cada 2 anys.
Cada 2 anys.
Sempre i quan no hi hagin factors de risc associats. Que aleshores, si hi ha factors de risc associats, es recomana que siguin més sovint. Sí.
És curiós perquè... Ens recomanen a les dones que ens fem revisions cada any i que ens fem les mamografies cada any i, en canvi, a la sanitat pública ho fan cada 2 anys.
Bueno, això
com depèn. És això, Pere?
No, a veure, el fer unes mamografies cada any comporta el que mantens en aquesta persona amb una mica de tensió durant tot l'any. O sigui, què passarà? A mi, quan em venien a veure la consulta, ai, fins que no em diu que tot està bé,
clar,
és que estic
respiro,
patint. Llavors, realment això és mantenir una tensió que no és positiva. Aleshores, si aquesta persona no té factors de risc importants, no la sotmetis a una mamografia cada any, no cal. No cal. És a partir dels 50 anys, quan les estadístiques diuen que la freqüència de càncer de mama comença a augmentar. Això no vol dir que abans dels 50 anys no n'hi hagi, no, perquè n'hi ha. Però és a partir d'aquesta data en la vida de les dones, 50 anys fins als 70, on es localitzen els percentatges més alts de càncer de mama. Aleshores, és aquesta la porció de dones que necessiten d'alguna manera una atenció més important per part de la sanitat pública. Uh-huh. És el que se'n diu el diagnòstic precoç. Yeah. I aquest diagnòstic precoç tenim una eina molt important, que és la mamografia, que és la que ens permet diagnosticar casos que encara no són simptomàtics. Moltes dones amb microcalcificacions o amb petits tumors que encara ni es toquen ni han donat cap signe ni cap
però
senyal.
Però surt a la mama.
Surt a la mamografia, es veu, és una alerta.
Clar.
I aleshores a partir d'aquí amb aquests signes que ens dona la mamografia, doncs els metges el que fem és investigar més a fons.
És allò que en dieu el tumor primari? És això o no?
No,
el tumor, no té res a veure.
A veure, això és un tumor primari.
Sí.
El tumor primari és la primera manifestació d'un càncer. Però el tumor secundari són les metàstasis.
Clar.
O sigui, això és, sí, sí. Això és el que d'alguna manera passa. Però el que vull dir és de que quan es localitza una zona en la mamografia que pot ser sospitosa, és aleshores quan es comencen a fer altres proves complementàries, com pot ser doncs, ecografies, biòpsies, citologies, resonàncies, PET-TACs, etcètera, etcètera.
Clar. Molt bé, no sé si algú de vosaltres li vol fer una pregunta al Pere, aprofitant aquesta conferència improvisada avui amb el doctor Pere Puig.
No, vull dir, hi ha un protocol, la sanitat pública té un límit, és a dir, una dona de 75-80 anys ja no se li fa un...
No, el que se'n diu el programa de detecció precoç de càncer de mama s'acaba als 70 anys.
Acaba als 70.
Això mateix. Vol dir que aquestes dones ja diuen ai, ja ha passat aquesta edat, ja no tindré mai més res.
No. Clar.
No.
Clar.
El que passa que, evidentment, la freqüència, la quantitat de persones que poden tenir aquesta malaltia a partir de... Això és com la corba de Gauss, no? Que va,
sí, baixant,
va baixant. Doncs aleshores disminueix. Si aquestes persones d'alguna manera es detecten qualsevol altre símptoma, evidentment han de consultar. Lo habitual també és de que en els centres d'assistència primària, a partir dels 70 anys, doncs es vagin fent les mamografies i ja cada dos anys també, d'una manera rutinària.
Una altra cosa, vull dir, quan es descobreix, si diem, encara no hi ha un símptoma, encara la pacient no ha tingut un símptoma, però es descobreixen a través de calcificacions, a dits d'allò, hi ha algun tractament que no sigui quirúrgic?
A veure, tractaments no quirúrgics n'hi ha. N'hi ha. Hi ha tractaments hormonals, hi ha tractaments amb quimioteràpia, hi ha tractaments amb radioteràpia. El que passa que tots els casos de càncer de mama, almenys a la corporació, es porten a un comitè. I abans de començar qualsevol tractament, aquests casos passen pel comitè i llavors es consensua entre patòlegs, radiòlegs, cirurgians, ginecòlegs, oncòlegs, psicòlegs. Es consensua el tractament més adequat per aquell cas en concret. Per les característiques que té aquell tumor, per les característiques que té aquella persona...
És allò que se'n diu els tractaments personalitzats,
no? I aleshores hi ha dones que comencen amb quimioteràpia i després passen a la cirurgia. Hi ha dones que tenen malalties greus acompanyants i tenen una edat ja elevada, doncs potser només se'ls dona un tractament amb hormonoteràpia, perquè tenen un tumor que no és agressiu, que és de l'increixement, i que això doncs, possiblement no se les emportarà. O sigui que d'alguna manera, doncs clar, això ho has de personalitzar. Si amb una dona de 45 anys li dones hormones i no li fas un tractament més agressiu, possiblement no arribi a viure 5 anys. M'explico. O sigui que cada dona té el seu tractament.
Bueno, m'he improvisat aquesta conferència del doctor Pere Puig aprofitant aquest Dia Mundial del Càncer de Mama i ens ha semblat doncs adient. No sé si algú més li vol fer alguna pregunta o passem de tema.
És molt dur el tema i el com tractar-ho d'una forma que no... Les paraules, o sigui, el context és molt agressiu en si. I com m'he fixat en com vas intentant donar aquesta informació d'una forma que no sigui, diguem, tan dura, o sigui, però ho és, no? Al final, però tot el diagnòstic, clar, estem parlant de mort constantment, o sigui, en aquest espai que hem parlat de mort moltes vegades, però no has dit mai la paraula mort, o sigui, ho has...
Supervivència,
suposo que la psicologia en aquest sentit és un factor fonamental a l'hora de tractar aquest tema.
Mira,
si no...
jo m'he trobat al llarg dels meus quasi 38 anys de feina aquí a Calella, que cada vegada que tenia que donar una mala notícia i dir-li a una dona que tenia un càncer de mama, és molt difícil i és molt dur. I aleshores depèn molt de qui tens de davant. Hi ha moltes persones que eren grans i que venien acompanyades de la família, de filles o fills o familiars en concret, i que... Sisplau, no li diguis res, no li diguis res, no li diguis el que té, no sé què, no sé què. A veure, això, aquests intents de protecció en el pacient estan molt bé, però el pacient ho sap el que té. A veure, amb una persona que li diuen, mira, li farem una cirurgia que li tenim que treure tot el pit i no això, a veure...
No el pots enganyar, òbviament.
No li treus perquè tingui un quiste.
Evidentment.
O sigui que això, a veure, està molt bé, però no dir-li directament tens això. Per què? Pues perquè la paraula
és a dir,
càncer...
Els familiars ens pensem que estan enganyats, però en realitat el malalt ho sap, no?
El malalt sap el que té.
I a vegades ho calla, per
no fer patir els
demés. I que a més el fet de que tu sotmets a un tractament amb una persona, ella sap perfectament que allò té unes conseqüències. I aleshores, moltes vegades també és allò de dir, bueno, pues, si jo faig veure que no ho sé, o que no sé el que tinc, la família estarà més tranquil·la. Bueno, són comportaments que tots són vàlids i que d'alguna manera tothom pot evolucionar cap a un lloc o cap a un altre, però que la persona, el malalt, sap que està malalt i que té una malaltia greu, això segur sempre.
I el com es comunica? O sigui, ho decideix cada metge o hi ha un protocol en aquest sentit?
No, això és molt personal.
Ets morbós, eh?
No, però no, aquestes no, preguntes sempre fa moltes
de
persones.
De fet, és que jo estic, perdó, bé, estic extrapolant sí. altres casos que no són de càncer, que són de mares, m'hi he trobat, o sigui, dones, diguem, en gestació, que tenen problemes, diguem, de possibles avortaments, etcètera, etcètera. I mira, tampoc diré, ni posaré ni posaré el dit a la llaga de ningú, no? Però sí que m'he trobat amb una falta de tacte brutal a l'hora, diguem, de tractar aquestes dones. Llavors, i perdó, i en aquest hospital, vull dir,
no.
massa lluny, Llavors, en aquest sentit, doncs, sense voler lligat aquesta mena de manera dolça, diguem, d'explicar la veritat, no? I d'altres maneres que m'he trobat molt brusques que amb un material tan sensible com és i amb una persona que està tan sensibilitzada i en aquell moment tan fràgil, depèn de quines paraules o frases triïs, mai seran, o sigui, no les perdonaré mai jo les que vaig sentir, per exemple, alguna vegada, no? Llavors, per això deia, m'ha agradat molt en positiu, no? Aquesta manera d'enfocar-ho i de dir-ho, segurament hi ha de tot, com et deia, però això et comentava si hi ha un protocol realment no. o cada metge tria, diguem
Això és una cosa molt personal, o sigui, l'empatia que té cadascú cap als seus pacients és seva, i aleshores a partir d'aquí, tu pots connectar més o menys amb una persona, veure com reaccionarà segons com li diguis, perquè qui està davant teu i et diu, escolti'm, a mi digui'm exactament el que tinc, jo li dic. Ara, si ja veus que bueno, no sé què, no sé quantos, jo, per exemple, quan donava, ara és en passat.
Això tens molt recent.
No, ara és en passat. Sí. Quan donava un diagnòstic de càncer, aquesta paraula no la deia mai. Els deia, doncs, té una malaltia maligna, són cèl·lules que no són bones, això doncs, ho hem de tractar, no sé què. La gent, ja veies moltes vegades que els ulls se'ls tornaven plorosos, que interpretaven que el que els estaves dient ja tenia una transcendència.
Però la càncer es podia provocar un bloqueig
immediat.
Aquí
està. Aquesta paraula encara és una paraula tabú.
Sí.
És una paraula tabú. Jo recordo que quan a mi ha passat, o sigui, quan la meva filla la van diagnosticar d'un càncer de tiroides, jo em vaig bloquejar. I això que ho visc,
convius cada dia.
I bueno, afortunadament pues, tot està bé i ja fa més de 20 anys que va superar la malaltia. Però bueno, aquell dia jo em vaig bloquejar, o sigui, i l'estava visquent dia a dia a la medicina i a l'hospital, no? Clar, aquesta paraula no deixa tenir la seva transcendència quan et toca.
I tant, i molta, i es pateix moltíssim. Bueno, Jordi, Martí, estàs molt calladet, no sé si estaves escoltant.
No, estic escoltant tot això que estan dient aquí els companys i el doctor, doncs, que és molt interessant.
I tant.
És bo de saber-ho, tot això.
Bueno, ahir va venir Josep Torres, no sé si algú de vosaltres va veure l'entrevista que vam fer ahir al nou president de GESVIA i portaveu del PSC. Ens va deixar un titular bastant contundent. El president Torra és un incendiari.
Perfecte.
Aquesta sabia que va de maneries avui.
Home, no, de maneria, perquè és l'entrevista que vam fer.
De fet, la vaig veure i...
Vas veure l'entrevista.
A mi personalment m'ha decebut molt que algú proper a la política local... no sé, faci servir els arguments que li fan servir, diguem, que viatgen des de Madrid d'una forma tan frívola, no? Quan el dia a dia nosaltres creiem, o com a mínim jo creia que la política local era una altra cosa, no sé, vull dir, a mi em va sorprendre molt en negatiu les coses com són.
Sí, jo no sabia d'aquesta entrevista ni sabia d'aquest titular.
Doncs molt malament.
Per tant, no sabia d'aquesta resposta.
Castigat al quarto fosc.
Sí, me'n aniré al racó de llegir, que ja hi vaig sovint al racó de llegir. No és el de pensar, en el meu cas.
Sí.
Perquè no en sé, però el de llegir sí, que ja normalment és quan a casa posen les notícies. No? Vull dir, quan posen les notícies em vaig al racó de llegir.
Preguntat per el tema de la situació del país, doncs, al començar l'entrevista, doncs ell va dir això. Que li semblava que el president Torra era una persona incendiària.
A mi això em sembla, vull dir, és a dir, un intentar pujar un escaló més i portar-ho a més en el nivell local, en el nivell de la gent que ens coneixem, que ens diem bon dia quan ens trobem pel carrer, etcètera, etcètera. Portar això a un nivell local, la veritat em sembla excessiu, no? Per no utilitzar un altre adjectiu. Jo podria pensar, vull dir, que el president del govern d'Espanya és un mut,
Ho dius per lo d'ahir?
Ho dic perquè és, perquè és incapaç de seure's a parlar, però aquest, vull dir...
Bueno, ni de veure els malalts que estan a Sant Pau també, no? Sí, els ciutadans que van rebre en les estomacades. Sí,
aquest és un incendiari, aquest, perquè, o sigui, un estadista, que no sé el que es deu pensar que és això, una partida d'escacs, una persona que està al cap d'un govern, encara que sigui provisional, que actuï com actua, és un incendiari, aquest sí que és un incendiari. Per el que sigui, perquè va venir aquí, es va reunir amb un, amb l'altre, amb aquest no, l'altre sí.
Mira, fem una cosa, recuperem un moment el que deia.
Deixa una pregunta abans, per això que tinc un dubte, no?
Sí.
Amb tot això, de que la meva interpretació és de que van a veure els policies nacionals ferits en aquest...
Em va veure un.
Sí, a Sant Pau, sí.
I els Mossos?
No ho sé. Sentim ahir, en aquest cas, a Torres, parlant de Torra. Sentim-lo.
Sentim-t'ho molt. El senyor Torra és un incendiari. El senyor Torra... és una persona que ha demostrat la seva irresponsabilitat perquè ha calgut 3 dies de gresca, 3 dies de violència als carrers de Barcelona perquè surti a condemnar-lo i amb la boca petita. O sigui, realment, el senyor Torra encara no ha fet una condemna d'una cosa que no representa el moviment independentista. Jo em fa l'efecte que l'altre dia que va sortir més que res obligat per altres que no pas per motiu propi, perquè el senyor Torra és un activista, no és el president de la Generalitat. Jo diria que des d'aquesta setmana el senyor Torra no és el meu president.
Fins avui, doncs això és el que va dir ahir.
El que volen, i no diuen, és que el volen ajonellat amb els pantalons a la mà i que vagi dient mea culpa, i quan ho tingui així llavors li han que s'estiri a terra. Escolta'm,
però aquí hi ha una cosa que em sembla que senzillament no és certa, no? Vull dir, és a dir, que hagués tardat 3 dies a respondre, no és veritat. El primer dia va dir que lamentava i que no estava d'acord amb els incidents. Que això no convingui en algú. I el que jo em penso avui és el que diu en Jordi. Volen que surti un dia i digui lamento que hagin rebut els policies i no lamento que hagin rebut els altres.
Però és clar, és que estem
que de fet és el que ha vingut a fer en Sánchez.
L'altre, el de l'interior, el Marlaska, que va dir que la violència és patrimoni de l'Estat.
De la policia.
O de la policia. No, bueno. De l'Estat va dir. Quan això no està ben dit, perquè en tot cas seria la força, no? Que això és el que també s'ha dit. Vull dir, si no saben on van, no, és igual. I aquest l'han trucat, i l'ha trucat l'altre d'allà, i l'altre des de... Si és que és un catxondeo. I a més, vull dir... S'està clar que li estan fent el llit, vull dir, ho veig d'aquesta manera. No?
Sí. Però tornant a les paraules de Torres, ho dic per portar-ho al món local, aquí a Calella. No, que ja està bé, però portant una miqueta escombrant cap aquí, cap a casa. Com ho valoreu, això? Hem sentit el Jordi, el Quim, Toni...
Jo és que no sé què va dir, perquè...
Doncs això, que el president Torra era un incendiari i que actuava més d'activista que de president, en aquest cas.
I això va dir...
Ahir en una entrevista que li vam fer aquí a la ciutat, al programa.
Ah, molt bé.
Pere,
no, doncs jo penso... aquest senyor, bueno, per començar, a mi no em representa el seu partit, en el qual jo personalment havia tingut moltes esperances fa 20 anys, que van venir a redimir el país, a portar la democràcia, i veig que aquí no ha passat res del que van prometre. Farien la reforma agrària, segueixen havent-hi els senyoritos d'Andalusia, van dir que farien una reforma a la bancària i resulta que tot a l'inrevés, a partir d'ells els bancs han guanyat més calés i van fer 4 vagues i tot s'ha arreglat i ara ja vivim en democràcia, perquè anem a posar una papereta en un forat una vegada de tant en tant. No, el Partit Socialista Obrero Espanyol ni és obrero ni és socialista, és el Partido Espanyol. Entre cometes. Bueno, entre cometes, partido, perquè tampoc és un partido, perquè és una màfia.
I el PSC? És català o què és?
No, el PSC és un apèndix, de, com el teu dic gros, és un apèndix del teu cos.
I el PSC Cabella què és? O sigui, però van clar.
Bueno, Pere, que volies dir, perdona.
Jo el que vull dir és de que en política local les coses poden ser d'una manera o d'una altra. I en política nacional, evidentment, cada partit té els seus...
Això ho va dir, també, i Torres, en aquesta entrevista.
Els seus pensaments, les seves maneres de fer, les seves maneres d'actuar, etcètera, etcètera. No? Jo em suposo que aquestes declaracions que va fer el senyor Torres van ser unes declaracions en clau de partit. En clau de partit i en clau de partit a nivell de país. Per tant, no podem rebaixar-les a nivell local. És una opinió d'una persona que és militant del Partit Socialista,
del Partit Socialista de Catalunya, i que aleshores, doncs, com totes les opinions, s'ha de respectar. Hi pots estar d'acord o no hi pots estar d'acord. Jo personalment dissenteixo de la seva opinió, però l'he de respectar perquè com a polític i representant d'un partit a nivell nacional, doncs té la seva opinió.
Ara toca en Quim Torra, li va tocant en Puigdemont, li va tocant en Mas, que ara ja diu en Mas que la policia ja és bo, que faci el que fa, li va tocar en Jordi Pujol, esclar, que no ens n'hi agrada cap. Vull dir, no, segurament en Montilla és el que ho va fer més bé, esclar, Montilla ho va deixar tot aturat i esclar, és que això...
Bueno, però jo entenc que vull dir, cal apel·lar sí, sobretot a la convivència, sí, allò que deia al començament del Bon Dia, vull dir, no... Estan fetes amb la clau que estan fetes, és igual, però no ajuden a que la gent estigui, doncs, diem, calmada, per dir-ho d'alguna forma, no? I per tant cal, diem, ignorar-los, entenc jo, des del punt de vista local, no? Vull dir, ja el trobaré pel carrer.
Sí, però clar, en el cas del PSC, a Calella governa, en aquest cas amb Junts per Calella, no? Li vam preguntar també això, si això podria suposar una nova fractura. De fet, ahir Casado, el líder del PP, demanava que PSC trenqués tots els pactes amb formacions independentistes, no?
Depèn del que digui l'Iceta, però ho farem.
Jo volia dir que sí, això de dir, ho va dir un clau de partit.
Clau de pas. O sigui,
a veure, em diu fill de puta, però t'ho he dit amb clau de partit. Vaja, molt bé. O sigui que amb
ja
aquesta
està.
Excusa
no, tens,
es pot dir qualsevol barbaritat. Sí. Perquè...
Torno a la clau ducal, ara podem parlar tu i jo, però jo ja t'ho he dit.
No. Sí, però això no ha de trencar el benestar entre
no, però
vull dir que...
Sí, però ajuda.
Però és que no hi ha una conversa que diguis ara parlaré en clau de partit, pum, zasca, i deixes anar un missatge, diguem, institucional que t'han passat des de Madrid. No, és en una conversa, diguem, una ràdio local, entenc, diguem, que hauria de cenyir-se, segurament.
No, però sí que tinc... Jo, quan li feia l'entrevista sí que tinc la sensació que hi ha coses... Hi ha com una línia?
Sí.
Que allò... forma part del partit a nivell nacional i l'altre és política local.
Sí. Mireu, en els pactes que Junts per Calella i el PSC van fer per la governança de la ciutat, n'hi ha un que era molt clar, o sigui, tot el que sobrepassi l'àmbit local, cadascú podrà fer i podrà dir...
Hi ha com un pacte, no, en aquest sentit?
No, un
hi ha un pacte.
I cadascú podrà fer i podrà dir el que cregui convenient, sense necessitat de que hi hagi un consens dintre del govern per aquestes qüestions. I tenim un exemple, l'altre dia, dimarts, va haver-hi un ple extraordinari i en el moment de la votació els dos regidors del PSC van abandonar la sala per no tenir-se que definir.
I que veia en Comú va abstenir-se o...
Es va abstenir.
No acabo d'entendre, de fet, en ser crítics també amb aquesta sentència, com a mínim jo els he sentit, i davant d'aquesta situació, diguem, veig, em sembla un pot covard, o sigui, així d'acabar.
Per això hi ha coses que, diguem, cal, encara que pugui semblar exagerat o no, ser capaços d'establir la ratlla. És a dir, l'administració local és administració local. Hi ha un pacte per administrar allò que sigui local. Hi puc estar d'acord o no hi puc estar d'acord? Jo sempre he estat d'acord i he predicat segones voltes per saber on t'han anat a parar de debò els teus vots quan no hi ha una majoria absoluta. Ho segueixo defensant, etcètera, etcètera. Però hi ha el que hi ha. El resultat de les eleccions va ser el que va ser, va haver-hi un pacte. I el pacte és per administrar allò local. Jo no estic d'acord amb les declaracions d'en Josep Torres, perquè me penso que en Quim Torra no és un incendiari. Probablement ell no estarà d'acord amb la meva opinió perquè pugui pensar que en Sánchez és un mut o una persona incapaç de parlar o una persona convençuda. Però no obstant, això no és administració local. Cal saber distingir aquestes coses. Una altra cosa és que portem molts anys, molts, amb moltes hores, visquent de titulars. I aquest és el problema. I llavors això ho fem arribar una mica per tot arreu i ho fem servir per discutir-nos, per barallar-nos i per el que tu vulguis.
I moltes vegades no anem al fons de la notícia.
També. I moltes vegades no hi ha de la notícia. No, la notícia pràcticament no existeix.
De fet, notícies no n'hi ha, només hi ha titulars.
Hi ha molts diaris digitals que busques a darrere i dius, què m'expliques de nou? A part d'això, res. O sigui, de fet, diguem, el titular
bueno,
de la
notícia. I molta gent que es queda només amb el titular i no entra al cos sí. de la notícia, que és on realment t'explica les coses, qui te'ls vol explicar.
Tots els trolls que tenim a
sí.
la ràdio,
per exemple, sense anar més.
No sé si recordareu que un dia que es va parlar de quelcom semblant aquí, penso que era abans per això d'aquest cicle, que la manera que situaven en Josep Torres i l'opinió del Partit Socialista, etcètera, etcètera, jo vaig dir en aquest micro, no sembla que militin el Partit Socialista. Tu sí que hi eres.
Sí, sí, i tant que hi era. Sí,
els altres, sí, Antoni penso que també
Antoni també.
Antoni també hi era.
I el Jordi també.
Penso, sí. Hi eres o sí, estaves
sí,
a Mallorca?
Sí, sí.
Ah, podria ser que fos aquell dia. Vull dir,
ens va portar unes enciamades boníssimes.
I és així, vull dir. Llavors, esclar, què fem? Convertim l'opinió d'una persona que en el seu interior forma part del Partit Socialista Obrero Espanyol o del Partit Socialista de Catalunya, és igual, que en aquests moments actua com un apèndix. No és el mateix que l'època d'en Maragall, no és el mateix que l'època d'en Reventós, això en podem estar tots absolutament convençuts, com deia Antoni. I llavors diem, aquella part de l'anem a portar a una baralla a nivell local. No, no té per què ser.
Aquesta gent, jo he tingut algun rifirrafe amb gent del Partit Socialista.
D'aquí de Calella?
No per la política actual, sí, no per la política actual, sinó per la història. La història de Catalunya no existeix per ells. Que aquí fa 1000 anys que parlem català és una gran mentida, que serà del senyor Torra, aquest incendiari, no? Que Catalunya no va ser mai, estar mai subjecte al regne d'Aragó, sinó que formava part de la corona d'Aragó, una cosa és formar part de la corona, i li he explicat, els hi he explicat, la corona, Canadà, Austràlia i alguns altres països formen part de la corona anglesa. La reina no és la reina del Canadà, però ells estan sota la corona, i Catalunya estava sota la corona aragonesa, però no estaven sota l'autoritat del rei de l'Aragó. Ah, esto es mentira, eso es lo habéis inventado cuatro catalanistas revolucionarios. No. És això que parlava en català, això és una mania que ens ha vingut ara fa poc, no és veritat. Ves als arxius i estudia i entera't, però parla la ignorància. La ignorància versus el coneixement. I llavors, esclar, no ens podem entendre mai així. Perquè si no acceptem, si no accepten el passat històric de Catalunya, doncs, com que és mentida, som uns maniàtics que ara ens ha donat per parlar català, per tocar els tallonses.
A mi m'adona que hi ha dos lligues, que una lliga és aquesta, la que discutim, si realment hi ha un dret legítim, si realment, diguem, econòmicament, diguem, estem més frustrats i demés. Hi ha una altra lliga que a mi realment em va fer pensar molt la conversa que vam tenir la setmana passada, que era abans que hi haguessin el fort dels aldarulls, que estaven parlant justament de la manifestació d'aquí a Calella i de que es va anar fins a la caserna Guàrdia Civil, diguem, també a reclamar, i si estàvem d'acord amb aquella teòrica amb violència verbal, etcètera, etcètera, del dimarts en avui hi ha hagut, bueno, ha passat un món. Llavors, cada vegada més, recordo les teves paraules en aquest sentit, jo podré ser molt crític amb segons quines manifestacions, diguem, més viscerals, no? Però cada vegada veig que hi ha més dos lligues, o sigui, la lliga de la canalla, la lliga dels adolescents, la lliga que estan molt a marge de tot això, però molt, absolutament, i la lliga que intentem una mica, diguem, arribar a un altre punt. Llavors, mentre no hi hagi aquesta connexió, per començar, diguem, aquesta lliga d'adolescents, segurament no ens estan escoltant, les coses com són, o sigui, és així. Llavors és trobar aquest pont, no? Aquest pont que t'arribi fins allà i que faci, diguem, que tot vagi en una mateixa línia. Perquè mentre això no es tracti, podem anar debatent, diguem, amb tot aquest intentant convèncer que realment on t'està vivent ara mateix la situació de conflicte més imminent és el carrer.
A veure, paraules.
L'altre dia van fer una entrevista a set joves.
El suplement de Catalunya Ràdio.
El que estaven dient allà no és que vivissin al marge. El que estaven dient allà és que estaven fins allà, per no dir-ho,
sí?
de lo que estem comentant, de que si aquest diu això, l'altre diu això, l'altre allò...
La segona lliga.
No, la segona lliga, o no sé si és una lliga o és un... No sé el que és.
El segon debat.
Llavors, vol dir, et demostra que aquesta canalla que estem dient de 16... El més petit s'ha de dir 16 anys...
15.
Fins a 21 o 15 anys, fins a 21, ho deien molt clar. Tan clar que és el que no tenen els polítics clans. I una d'aquestes coses era precisament aquesta, no? de que aquell me diu que l'altre li ha dit, que l'altre li dona el vot perquè me faci per aquí i em faci anar per allà. I aquell anava dient, hem canviat i ens ho mirem d'una altra manera. Ens ho mirem d'una altra manera i jo el que no vull és que vingui la policia i piquen a la meva àvia que està defensant una cosa o piquin a la gent de Barcelona o no es pugui fer això o no es pugui anar a votar.
Però jo entre aquests comú...
Aquests no estaven fotent allà la pandereta. Vull dir que aquests set, estaven en sèrio, tu.
Tots set van dir que no estaven d'acord amb la violència exercida.
Però l'havien de fer.
Però en esclar, defensa, però esclar, autodefensa, etcètera.
És que no pots anar tot el dia amb el llei de la mà, perquè és que no pots anar amb el llei de la mà.
Aquests són els nostres fills, però van acabar. Aquests són els nostres fills. O sigui, els altres que hi havia allà, que venien d'on fos, els policies incendiaris, tots aquests, no els convencerem ni ens interessa tampoc. Mira, les coses com són. Ens interessa els nostres fills. Aquests són els que pensen això, realment, els frustrats, no, els cansats, sí. Els que estan cansats, com dèiem l'altre dia, a posar l'altra galta. No?
I se n'han adonat compte que estan cansats d'anar fent manifestacions i cassolades i berenars i concerts de música.
A veure, Quim,
doncs, mentre no connectem amb ells, no anem enlloc.
Quim, Pere, el Pere també que fa estona que cerca. Pere, Pere, tu ja veus que aquí van...
I després...
Tu, quan sí, puguis, no entra, res, eh?
No, però jo respecto el que la gent parla i no m'agrada sí. Tallar.
No, no.
Aleshores, a veure, jo abans d'entrar estàvem parlant amb en Quim mm-hmm. Rey de que quina similitud té això amb el maig francès del 68? El maig del 68 també van haver-hi estudiants que per una qüestió simplement universitària es van revoltar. Es van revoltar i en allà doncs s'hi van afegir els obrers, van haver-hi vagues, van haver-hi molts aldarulls, uh-huh. La policia va actuar d'una manera molt forta, el president francès inclús va estar com exiliat, va marxar durant unes hores del país perquè realment la situació estava realment molt calenta, va reflexionar, va tornar, què va passar? Pues va dissoldre l'Assemblea Nacional i van haver-hi unes noves eleccions. A veure, tot això es va considerar després que havia sigut pues, una revolució que havia netejat tot els mals costums anteriors i que això havia sigut molt positiu i el món pues, va tenir pues, una sensació de que en allà hi havia hagut una diguem-ne una posta a punt per poder tirar endavant amb unes altres expectatives. Però hi van haver-hi, si no recordo malament, 11 morts i més de 8.000 ferits.
La fi justifica els mitjans?
No, en absolut. Evidentment que no. Però el que vull dir és de que jo espero i desitjo que aquí no arribem a tenir morts.
Sí,
I espero i desitjo de que les coses es normalitzin. Ara bé, la indignació del jovent...
Però aquest jovent el pares? Aquest jovent que sembla que ha perdut la por, el pares?
Aquest jovent esperarà en el moment en què les seves reivindicacions comencin a ser efectives.
Quim Rey.
Sí, senyor.
Per poc, sí, senyor. Sí, jo en la part que ha dit en Pere ara comentava del maig francès i afegia que és ben cert, van començar uns estudiants, etcètera, etcètera, però allà s'hi van afegir un grup, diguem-ho així, revolucionari, antisistema, etcètera, etcètera, que recordo que els deia als estudiants, almenys això, sortien els diaris, traieu les llambordes que sota hi trobareu la platja. Van treure les llambordes, els van tirar contra tot el que van trobar i encara busquen la platja. Uh-huh. Vull dir, sí que hi van haver-hi reformes, sí que hi van haver-hi coses, etcètera, etcètera. Aquest missatge hem de ser capaços de fer-lo arribar a per tot arreu. A sota les llambordes costarà molt que hi trobem la platja perquè la humanitat ha evolucionat. Però volia fer dos o tres comentaris. El primer, vull dir, respecte al que em deia,
en
Francesc, que li anava a tornar a dir, Josep, moltes gràcies, que, clar, aquesta part venia d'un inici teu, d'una entrada teva en el debat de la setmana passada, que parlaves d'integració. I això m'ha fet reflexionar molt durant tota aquesta setmana. I aquesta reflexió he apuntat diverses coses, no? Però una d'elles és si la societat catalana no estem integrant molt bé a la gent que ve a treballar aquí com a guàrdia civil, a la gent que ve treballant aquí com a monoparlant de castellà, etc, etc, i al revés, sobretot en el cas dels guàrdies civils, no passa. És a dir, la seva voluntat d'integració a la societat on han anat a treballar és més aviat escassa.
Perquè és Espanya.
Esto
es España.
Perquè això és Espanya, evidentment. No? I llavors diem, no obstant i això, torno a lo primer, com parlàvem de l'incendiari, etc, etc, no obstant i això, nosaltres hem de continuar siguent capaços d'integrar del nostre bon dia, de la nostra bona relació, etc, etc. També hi ha una altra cosa que volia dir. No era en aquest programa de Catalunya Ràdio, però en una entrevista amb uns joves que vaig sentir a la tele, no sé on, tot i que miro poques notícies, deien, clar, a veure, què hi fem aquí? Doncs si per les bones no ha passat res, alguna cosa o altra hem de fer els joves. Per reflexionar-hi, també, no?
Però el que deia el Jordi, no?, de que s'acaba anar amb el llir a la mà.
És que fotin una... pissolades al maig francès, encara serien picant cassoles, eh?
I si em permets una cosa, aquest dia, i avui mateix ha tornat a passar, potser, amb no tanta exageració, aquí mateix, en aquesta casa, quan estava mirant la tele, mentre esperava per entrar. La franja aquella de notícies, de 3:24, han sortit 5 vegades seguides, fulano diu. És a dir, Junts per Catalunya diu, Esquerra Republicana diu, en Sánchez diu, l'Iceta diu i no sé què diu. Si això són notícies, en castellà diuen apaga i vámonos. Perquè això l'única cosa que és incendiar vespers. Perquè la gent, diem, ja surt amb tot això, diem, carregat de diferències i de discussions al carrer. 5 vegades seguides, diu, abans no sortís, en realitat, una notícia que pogués dir, passa.
Toni.
Aquí no hi ha hagut mai cap problema d'integració, perquè tots han tingut 10 i 8 i 9 anys i han vist, almenys els que vivíem als pobles industrials, que arribaven doncs, quantitat enorme de gent cada dia, arribava el tren i desembarcava 300 persones amb una maleta de fusta, que anaven a viure en unes golfes perquè no hi havia habitatge, que menjaven tots al costat d'una cassola, i aquesta gent, que aquests nanos de l'època, que avui tenen la meva edat, doncs són catalanistes, potser més que jo, perquè es van integrar. Nosaltres podem intentar integrar, nosaltres no som pas aquell tipus de gent que diu, escolta, si no parles català, fota't, que jo no és el meu problema, al contrari, automàticament, quan et parlen en castellà, jo contesto que se'm dispara i que parlo en castellà sense cap problema, i no és que pensi, quina putada, ara tinc que parlar castellà. No, li parlo castellà perquè m'és igual a mi parlar castellà com parlar català.
No, però això és una normalitat de la societat catalana, però, no?
Això és una cosa de la integració, que ara s'ha posat de moda de dir que no hem sabut integrar. Bueno, si jo me'n vaig al Canadà, no tinc que esperar que els canadencs s'integrin a mi, sinó jo que em tinc d'integrar a la societat.
Però aquesta
canadenca.
És la primera lliga que jo et deia.
Espera,
jo el que vull dir és que aquest xip que els que ja som grans tenim molt, molt adquirit, em parlen en castellà, jo contesto en castellà, em parlen en català, jo contesto en català, és perquè ens han educat en castellà, almenys en a mi.
A mi m'han educat en català, però bueno, per deferència, si em parlen en castellà, contesto en castellà.
A mi em van educar en castellà a l'escola. Sí. Jo tota l'escola l'he fet en castellà. Jo de català em parlava a casa. I escriure català va ser una cosa que vaig començar a fer aquí a Calella quan vaig arribar a fer metge.
Perquè devies anar amb els hermanos, no?
No, jo era dels escolapis. Mm.
Però al meu primer, si jo, per exemple, ja m'estudia en català, no?
Jo m'adreço en castellà, que se m'adreça en castellà.
Sí.
I no tinc cap problema, jo estudia tota la...
Bueno, perquè és una normalitat, això, de la societat catalana.
Però és el que et deia, aquesta mena, diguem, de... perdó, d'anàlisi, diguem, profund, real, aquesta experiència viscuda no la tenen els nanos de 15 anys. I estan molt confusos. Jo t'aparo com a pare. Tinc un nen de 14 anys i fiscalitzo de tant en el mòbil, i la setmana passada, el dimecres dijous, veia nens de la seva edat que s'anaven a Barcelona amb un còctel molotov a l'esquena. Això no et preocupa com a pare? I aquests nens amb uns... tu has d'agafar, fes un exercici, entra a Instagram
era un molotov o era un còctel?
Comença a llegir, no, era un molotov i tot com es feia, tot un debat en un xat d'aquests infantils de com es feia un còctel molotov. Llavors, a partir d'aquí tu dius, llegeix Instagram, per exemple, que és la seva xarxa, no és la nostra, és la seva xarxa. Llegeix allà realment quins debats tenen i quina confusió tenen. I això s'està radicalitzant. Aquesta integració que tu deies, possiblement s'atrenqui amb nanos de 15 anys perquè no tenen clar aquests... Hi ha baralles internes amb nanos de 15 anys que no haurien de tenir en cap moment. De la mateixa classe, perquè s'han posat d'un bando a l'altre.
No,
i el que costa és trobar els grisos amb aquests nanos. Llavors, això és el que realment, diguem, aquest punt de connexió amb la segona lliga és el que no tenim. Tot això que estem discutint aquí no arriba allà. No arriba aquesta canalla de 15 anys. I a mi ara mateix són els que preocupen, eh?
Que els grisos ni tampoc estan al carrer, eh?
Bueno, senyors...
Escolta'm,
que estem fora de temps. Jo... Una vegada més, les tertúlies passen volant. I és gràcies a vosaltres. Sí, que ens és membre més, Jordi Martí, Pere Puig, gràcies per aquesta conferència improvisada. Gràcies.
Bona setmana.
Quim Rei i Toni Alabau, que vagi molt bé. Bona setmana.
Gràcies.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vital Dent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
A Vital Dent estem compromesos amb la teva salut bucodental i amb la de la teva família. Vital Dent, carrer Sant Jaume 383, Calella, entre els carrers Amadeu i de la Indústria. Telèfon 93 766 45 66.
T'agraden aquests programes de la tele de bricolatge, de reformes, de decoració, de jardineria? Sí, oi? Doncs bé, ara fes un cop d'ull a casa teva i prepara una llista. Pintar habitació, canviar aixeta, arreglar prestatgeria, penjar quadres, posar una llum LED, pintar baranes, canviar bombeta, el pany de la porta, acollar moble. Ara apaga la tele i anem per feina, perquè els de la tele no vindran a fer-ho. Eines, material, complements i accessoris que puguis necessitar ho trobaràs a Ferreteria Calella, bricolatge i professional. Ferreteria Calella, carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament.
Xacolia Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creu 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Doncs aquesta hora la redacció d'informatius ja hi bull el caldo de les notícies de la una. Dolors Lliori, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què teniu preparat per avui?
Vinga, doncs moltes coses, com sempre. Mm-hmm. L'actualitat que ens desborda un dia més. Avui parlarem de la declaració de Sanz que va sortir d'aquesta reunió de càrrecs electes de tot el país, una trobada que va estar convocada per la CUP, a la qual hi convidava doncs, representants doncs, de tot, mm-hmm. De qualsevol partit polític. Una de les representants electes que hi va ser present és la regidora de la CUP de Calella, Núria Freixas. De fet, va ser l'única electa calellenca que va participar en aquesta trobada nacional, que ens ha explicat què diu aquest manifest resultant d'aquesta reunió convocada justament en resposta també a la sentència condemnatòria del judici del procés, una declaració doncs, que insta a retirar les forces policials, la dissolució també de la BRIMO, la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra, una declaració de Sants que també reclama l'amnistia pels presos i pels exiliats, el reconeixement dels drets i les llibertats del poble català i també el reconeixement del dret a l'autodeterminació, uns càrrecs electes doncs, que també doncs, proposen crear una taula per abordar justament com s'ha de fer la petició i finalment doncs, concedir l'amnistia i també els càrrecs electes ahir reunits a Sants doncs, que fan una crida ciutadana perquè mantingui la mobilització permanent. Aquesta és la resposta doncs, que a nivell dels càrrecs municipals doncs, es demana que es faci. Aquestes són les conclusions que Núria Freixas ha dit que ja ha traslladat als altres representants del plenari municipal, per si volen adherir. Ens explicava ara mateix fa uns moments, les sentirem, que de moment no ha rebut resposta. Una Núria Freixas doncs, que també es mostrava molt satisfeta de com havia reaccionat la ciutadania de Calella aquests últims dies. Deia que la veu l'ha tingut el poble, que la institució en aquest cas, tot i que ha seguit treballant i que també hi han hagut reunions i converses a nivell de partits, doncs ha quedat en un segon terme. Ella explica, però, que des de la institució local seguirà demanant i reclamant el trencament del pacte de govern entre Junts per Calella i també el PSC, doncs, pel posicionament del PSC en tot aquest assumpte, com ja porten molts de mesos demanant la gent de la CUP. Això d'una banda, de l'altra, expliquem que la regidora del PSC, Cindy Rando, torna a fer pinya amb la candidata del PSC a les generals, amb Meritxell Batet. Ja va formar part de la seva llista en les eleccions del 28 d'abril i ara torna a entrar a la seva candidatura. Ho fa en el mateix número, en la mateixa posició a la llista, és la número 28. I vaja, doncs que d'aquesta manera doncs dona suport a la que és la candidata, la cap de llista per Barcelona, aquestes eleccions generals que tindran lloc el 10 de novembre. A partir d'avui ja els membres que formaran part de les meses electorals començaran a rebre les notificacions perquè, recordem-ho, ahir mateix es va celebrar el ple extraordinari que estava convocat doncs, justament i expressament per fer el sorteig de les meses electorals. Avui també parlarem de la pròxima edició de Canta al Mar, que comença demà. La Cobla Sant Jordi serà a l'acte d'inauguració d'aquest festival artístic, d'aquest festival musical que es farà aquí a la ciutat de Calella. Una de les notícies, ara fa uns minuts ha acabat la roda de premsa de presentació a l'Ajuntament de Calella i hem de dir que s'ha informat que tots els concerts es traslladaran a la fàbrica Llobet Guri en previsió doncs, d'aquestes pluges que ens han d'acompanyar encara un parell de dies. Va començar a ploure ahir, Sònia. El registre més important de pluja que s'ha registrat aquí a l'Alt Maresme és a Palafolls, 14 litres per metre quadrat. Això sí, les pluges han d'anar a més, a molt més de cara a les pròximes hores. El gruix de l'activitat de la pertorbació serà aquesta matinada. Molta atenció entre les 12 de la nit i les 3 o 4 de la matinada perquè serà quan caigui
el gruix
de la tempesta, el xàfec més important que pot arribar a deixar 100 litres per metre quadrat. Atenció, que la gent vagi preparant les fustes, que és molt tòpic d'aquí de Calella, hi hauran i poden haver-hi avingudes d'aigua molt importants pels carrers que fan pendents i també molta atenció doncs, a l'hora d'agafar el cotxe i de deixar-lo en zones inundables. Sònia, i em deixo moltes altres coses, eh?
Doncs a partir de la una, això i gràcies. Més. Gràcies, Dolors. Doncs acabem amb la música del Coque Malla, el líder de Los Ronaldos, que avui celebra el seu aniversari, és de l'any 1970. I demà tornem, a partir de les 10 i 4, amb una entrevista demà al Marc Moreno, en aquest cas el director del Festival Canta al Mar,
que com deia la Dolors comença demà, i també demà una entrevista a l'advocat de l'oficina de consum a Catella, el senyor Oriol Contreras, demà un tema molt interessant i que afecta moltes persones, l'IRPH. I la tertúlia i molta companyia a la que us oferim a través de la ràdio. La ciutat és possible gràcies al suport de les companyes d'informatius, avui amb el suport tècnic del Jordi Terma i del Víctor. Us ha parlat Sònia Muntanyola. Fins demà, adeu-siau!
Salidos de la escuela, buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo.